Bona tarda. Bona tarda a tots i totes, benvinguts a la sessió plenària d'avui dijous 25 de maig, ja són les 19 hores i 5 minuts, anem a donar inici. Abans d'iniciar, fem la proposta de la inclusió d'urgència d'un punt que és la resolució de les al·legacions a la modificació de la relació de llocs de treball i l'aprovació definitiva. Senyor Carme Ramírez, si diem si provem o no la inclusió d'urgència d'aquest punt. Sí? Senyor Vidal, sí?
Sí, nosaltres en principi, sempre que és el tema d'aquest govern, estem votant a favor i votarem.
Sí, a favor.
No estan els altres, si em permet, els demanarien que no fos tan just perquè ens ha arribat a les 3 de la tarda.
És d'urgència, és clar, el títol...
Ja, però... Sembla que va el tema.
Sí, però fins que no s'han presentat les al·legacions per part de la treballadora, de l'Ajuntament, senyor Rulluela, sí, doncs ja ho incluïm d'urgència i seria el
punt... Alcalde. Simplement una qüestió, entenem des del nostre grup que és un tema d'urgències, però vull dir, les urgències no pot ser una hora abans que te tingues que veure dos expedients. Per tant, el que preguem és que amb la mesura del que es pugui els grups municipals tinguin el temps suficient per estudiar-lo, perquè si no ens verem obligats a votar-lo en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Una vegada inclosa en l'ordre del dia, anem a donar inici a la part resolutiva. La part resolutiva hi ha el punt número 1, que és l'expedient 3298/2017, que és l'aprovació a l'adhesió a la pròrroga per l'any 2017 del Pla de Polítiques de Dones. Senyora secretària, sisplau.
I és això la part resolutiva, és la pròrroga d'un acord des de poc. Primer, adherir-se a la pròrroga per l'any 2017 del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Tarragonès, aprovat en data 28 de febrer de 2017. Segon, autoritzar l'alcalde tan amplement com sigui necessari per l'efectivitat d'aquest acord. Tercer, notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès. Es va sotmetre a votació la proposta en comissió informativa, resultant dictaminada favorablement amb el vot de la unanimitat dels membres presents.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, votarem a favor perquè es una pròrroga y porque lo que haría falta es un plan de dona aquí en el ayuntamiento, pero como hace años que no existe, lo que tenemos que hacer es en un futuro, lo más pronto posible, hacer un plan de dona. Pero mientras tanto, yo estaré a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Enric Vidal.
Sí, també a favor, com ha manifestat amb la comissió, l'única, com a prolongació del que acaba de dir el senyor Encarna, demanaria que el plan no fos ja pròrroga, sinó del Consell Comarcal, sinó que és un plan local nostre. Que es redactés ja una vegada perquè portem molts anys ja amb pròrrogues i també depenent del Consell Comarcal, no tenim res contra el Consell Comarcal ni de bon tros, però sí que seria bo que tinguem un pla ja elaborat i redactat pel nostre municipi. Gràcies. A favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laura Molla.
Sí, bona tarda. Segons el que diu la proposta de la regidoria, és que l'Ajuntament té la voluntat de, i l'objectiu de treballar per avançar cap a la igualtat d'oportunitats entre les persones. També diu que vol proporcionar polítiques de dones i apropar-les a l'administració local, elaborant el seu programa d'atenció integral a la dona amb l'objectiu d'unificar i ampliar diferents actuacions que es fan des d'aquesta institució. A mi m'agradaria saber quines són les polítiques de dones que es duen a terme en aquest ajuntament o si simplement aprovem aquest pla del Consell Comarcal sense adaptar-lo, que és una de les coses que venim dient des del principi de la legislatura, que ens agradaria que aquests plans i protocols s'adaptessin al context de Roda. Si realment hi ha la voluntat política de fer polítiques de dones o simplement l'aprovem perquè l'hem d'aprovar, perquè si no, com a ajuntament no podem demanar segons quines subvencions. M'agradaria que si pot ser em contestéssiu, però de totes formes, òbviament, perquè el necessitem com a ajuntament, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor, intenció de vot.
Nosotros también votaremos a favor. Entendemos que lo ideal sería que tuviéramos un plan propio. Dado que no es así, pues bueno, de lo malo, pues elijamos la mejor posibilidad, y en este caso es prorrogar el plan tal y como lo tiene diseñado el Consejo Comarcal.
Muy bien, Moltes gràcies, senyor Frederic Rojuela.
Sí, el nostre vot, òbviament, és a favor. Nosaltres creiem en el paper del Consell Comarcal com a ens que pot donar ajuda als municipis que no tenen capacitat per si sols, perquè depèn de quin tipus d'accions. Bàsicament, amb acció social, el Consell Comarcal té atribuïdes moltes competències i ens presta un suport vital, bàsic, a través de la sessió de treballadors que fan aquí les seves tasques, i per tant entenem que tots aquests plans de polítiques de dones i d'altres que hi ha, que es fan a través del Consell Comarcal, és l'eina oportuna, adequada, per cobrir aquest tipus de necessitats. No és només la Roda de Barà, sinó que es fa a pràcticament tots els municipis de la comarca i de la resta de comarques de Catalunya també passa així, en els municipis com és el cas del nostre, amb les nostres característiques, amb les nostres amb la nostra superfície, amb el nostre volum de gent, doncs la manera d'actuar en aquest tipus de polítiques creiem que és a través del Consell Comarcal. Si hi hagués d'altres plans a integrar, doncs en el moment en què surtin o ens els proposin, també els inclouríem. Per tant, la nostra proposta ha estat acceptada per tothom i per nosaltres també la votem favorablement.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el punt número 2, que és l'expedient 3313/2017, que és la moció conjunta dels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals. Senyora secretària, ens pot llegir
lectura?
La resolutiva.
Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària de l'Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que limita severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d'una gestió pressupostària responsable. Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins del concepte inversió financerament sostenible i, a més, es veuen obligats a generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s'hi afegeix que, el no haver aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles. El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat de destinar el superàvit generat a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès als compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària. Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l'estabilitat pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixin el superàvit de la forma que considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i el territori afectats. Per tot això, els grups municipals d'Esquerra Unida Alternativa, Ciutadans, Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió proposen al ple l'adopció del següent acord. Primer, instar el govern de l'Estat i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via d'urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb l'únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els acords adoptats, en aquest sentit, per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Segon, instar els grups parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, la seva disposició addicional 92ena estableixi que el termini temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5 de la disposició addicional 16a del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per decret 2/2004, en quant a la condició que la despesa executada l'any 2018 hagi d'estar compromesa l'any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els anys 2017 i 2018. Tercer, tenint en compte que l'Ajuntament de Roda de Barà està sanejat a nivell econòmic tant per mínim endeutament com per haver obtingut superàvit els últims anys, proposem que l'Ajuntament pugui administrar els seus recursos amb allò que es consideri necessari per fer front als serveis bàsics. Tercer, un altre cop, bueno, quart, notificar aquests acords al Govern de l'Estat, als diferents grups del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Municipal de Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta proposta va ser sotmesa a debat de la comissió informativa, resultant dictaminada favorablement amb els vots dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i Esquerra Unida Alternativa, i la reserva de vot del representant del grup municipal Populars Units per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció de vot?
Evidentemente será favorable esta moción. Fuimos los primeros que la presentamos, Iniciativa Esquerra Unida, pero es una inquietud, pienso, de prácticamente todo el consistorio, porque este ayuntamiento llevamos varios años con superávit y desde el gobierno central pues no se permite que los ayuntamientos que están saneados, evidentemente prácticamente todos los de Cataluña, del Estado, están saneados, que nos puedan gastar el superávit en aquello que crean necesario, sin perjudicar ni poderse endeudar más de lo necesario. Por lo tanto, es evidentemente que la votaré a favor y darle las gracias a los grupos que se han unido, que hemos hecho la moción conjunta.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna, Partit Popular, intenció de vot.
Muchísimas gracias, señor alcalde. En primer lugar, manifestar que si hemos llegado donde hemos llegado, que muchos municipios están endeudados menos del 75%, como puede ser el municipio de Roda de Bará, precisamente ha estado por una ley de equilibrio presupuestario, que si esta ley no hubiera estado, realmente algunos gobernantes, no digo este ayuntamiento que ha cumplido sus deberes, pues hubiéramos estado en situaciones como están otros ayuntamientos en nuestro entorno. Por lo tanto, la ley de equilibrio presupuestario que ha hecho el Estado, que es un anexo a lo que son los presupuestos generales del Estado, viene a determinar ciertas cuestiones que los ayuntamientos tienen que acogerse para si luego quieren percibir aquellas ayudas que van destinadas a poder pagar proveedores, por ejemplo, del propio municipio. Si no hubiera sido gracias a esto y a la ayuda del Estado, del Gobierno de España, hubiera sido tremendamente difícil de que muchos de los proveedores que trabajan para el ayuntamiento hubieran tenido los ingresos que han tenido para pagar sus facturas. Y esto pues no es cuestión de nada, es cuestión de mirar números, de verlo, y es cuestión de sentido común. Bien, llegamos ahora a lo que nos implaza, que es lo que está pidiendo esta moción. Nos está diciendo que si libere el condicionamiento que pone el Gobierno de España en cuestión de inversiones con los remanentes positivos de tesorería. ¿Qué viene a decir? Que no es verdad que se diga que no se puede invertir. Se puede invertir. Lo que no se puede hacer es invertir en cuestiones que luego generen un gasto. ¿Para qué? Para poder evitar otra vez que exista un déficit. Por aquello que los ayuntamientos de menos del 75%, es decir, que Roda de Bará, después del déficit que tenía, ha hecho los deberes muy bien, está por debajo del 75%, y eso le va a permitir el poder tener unas inversiones, que luego habrá una moción al referente, pero lo que te condiciona de alguna manera es que tú puedas tener inversiones que luego, después, generen un gasto. Bueno, esta moción viene a decir esto, pero, señores, estamos negociando los presupuestos generales del Estado. Y ya tenemos un acuerdo con Ciudadanos. Y tenemos un acuerdo medio hecho con el PNV. Ciudadanos. Bueno, en Cataluña, ¿qué es? Ciudadanos. Otra patente. Vale. Pues bueno, me refiero a Ciudadanos de España, que no a Ciudadanos de Cataluña, para que nos entendamos mejor. No sabía esa parte catalanista tan profunda de Ciudadanos. Yo pensaba que defendíamos en esto lo común. Pero bueno, Ciudadanos ha presentado y está con nosotros en esos presupuestos. Ciudadanos de Cataluña parece ser que no. Ciudadanos, sí. Por lo tanto, bienvenido Ciudadanos y Ciudadanos por los objetivos. Están en contra de Cataluña de los presupuestos generales. Se lo tenían que explicar a Albert Rivera de alguna manera para que lo puedan entender. Entonces están para que se aprueben esos presupuestos. Y Ciudadanos tiene en estos momentos la gran oportunidad de que los próximos presupuestos se pueda liberar esa partida. Es igual que el otro día el Partido Socialista nos hablaba que se habilitase una partida para el tema del IBI por el Tribunal Constitucional, y resulta que no habían presentado ni una sola enmienda a los presupuestos generales del Estado para tener en cuenta eso. Por lo tanto, seamos coherentes en Cataluña y en el resto de España. Y esa coherencia nos lleva a que nosotros nos abstendremos. No votaremos no, porque no sabemos cómo acabarán los presupuestos. Igual, sorprendentemente, gracias al Ayuntamiento de Roda de Bará y al voto de Ciudadanos, los presupuestos tenemos liberalizado las inversiones en cuanto a los presupuestos y a los remanentes de tesorería. A mí me encantaría que me llamaran y me dijeran que la fuerza que ha hecho Ciudadanos en Roda ha tenido una connotación tan importante que ha variado los presupuestos generales del Estado.
Vale, muchas gracias, señor Benedicto.
Abstención del voto, no sabemos.
Bueno, sí, ha dit abstenció, en tot cas, bueno, després, quan es mostri el vot. Sí. Intenció de vot.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Saludos a vecinos y vecinas que están aquí presentes y nos escuchan por la radio. Bueno, decir, interesante la exposición de los grupos que me han precedido, pero hay que poner un poco de cifras. Hay que decir que solamente en el 2016... hay 7.000 millones de superávit en los municipios. Si eso hay contados que ha habido en el 16 y en el 15, yo creo que es bueno que se liberen este dinero justamente para mejorar los servicios y el empleo en los municipios. Estamos constreñidos a emplear este remanente de tesorería. Por tanto, sería bueno que si queremos mejorar servicios e inversiones, fuéramos capaces de disponer con mayor autonomía de esto. Y de aquí este año se adhiere y se adjunta otra cosa, que resulta que todavía no tenemos presupuestos, no sabemos qué podemos hacer o no con este remanente de tesorería. Yo rogaría que se hiciera lo más rápido posible. 7.000 millones dan para mucho. Yo sé que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se han reunido el presidente, que es el alcalde de Vigo, si no me equivoco, Abel Caballero, la vicepresidenta Cuca Gamarra, alcalde de La Coruña del PP, y el alcalde de Mieres, que es de Aníbal Vázquez, que es de Izquierda Unida. Se han reunido con todos los parlamentarios, incluidos el Partido Popular, y han mostrado todos los grupos su avenencia a arreglar esta situación para este año. ¿Y por qué tenemos que tener más prisa? Porque como no hay presupuestos generales del Estado, las inversiones, si las tenemos que ejecutar en el 2017, nos va a quedar muy poquito tiempo. Y se pide como buen criterio que se alargue el plazo de ejecución hasta el 2018, sin tocar nada. Evidentemente, esta ley, esta restricción en la aplicación de la tesorería, del Romanén, lo que nos lleva no al equilibrio presupuestario, nos lleva al desequilibrio presupuestario. Nos hace un montón de superávit que luego, como ayuntamientos, tenemos dificultades para colocar en los sitios que nosotros creíamos, porque estamos restringidos y constreñidos. Ya lo veremos después, más adelante. Cuando evidentemente me parece que es una moción que tiene todo un buen criterio, libera unos recursos que justamente el ayuntamiento libera, genera, y no pedimos a nadie que nos den el dinero que nosotros ya tenemos. Por lo tanto, me parece que es bueno que se abra la mano. Otras administraciones todavía están en déficit, como es el caso del gobierno central, Estado en este caso, seguimos en déficit, seguimos acumulando deuda, y aquí en nuestros ayuntamientos hemos bajado el déficit, estamos en superávit y estamos rebajando deuda. Por lo tanto, si hacemos las cosas bien, que se nos libere la capacidad de invertir de lo que ya es nuestro. ¿En qué? En mejora de servicios y o bajada de impuestos a los ciudadanos. Por tanto, votaremos a favor. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor. Entonces, de voto.
Nosotros también votaremos a favor. Creemos que esta moción llega en un momento clave para que, de alguna manera, presionemos a nuestros políticos, tanto en el Congreso como a cualquier otro nivel, para que podamos llevar adelante un tema tan claro como es que estos municipios que tienen un superávit lo puedan utilizar, precisamente lo puedan invertir en aquello que ellos crean conveniente, que es lo que más necesitan, aquello que el municipio cree que es lo primordial en este momento. Creo que nosotros pocas cosas más podemos hacer, aparte de lo que digo, de alguna manera conminar a nuestros políticos, a los de cada partido, para que ellos, donde realmente se puede hacer esto, que es en el Congreso, pues lleven a cabo estas mociones y se pueda finalizar el tema con que el superávit de estos ayuntamientos que han gestionado bien durante estos años, pues se pueda utilizar en aquello que ellos crean que es lo más necesario para el municipio.
Muy bien, muchas gracias, señor Igual. Intenció de vot.
Sí, el nuestro vot, obviamente, es a favor. Primer, agrair, no? ens han regalat les orelles, no? Dient que estem fent una gestió pressupostària responsable, que tenim l'Ajuntament pel que fa al cas de Roda Barà, mínim endeutament, que estem fent les coses bé. Per tant, des d'aquest punt de vista, a nosaltres tot això doncs ho aplaudim i els hi agraïm, no? que se'ls passi aquest reconeixement. Aquesta situació ens porta a plantejar-nos, des del nostre punt de vista, ens plantegem la qüestió com una repetició una vegada més de tot el que estem dient sempre. Es tracta de l'autonomia dels ens locals. Una i altra vegada surten aquí mocions, o sigui, no són relacionades amb els ens locals, és amb altre tipus d'administracions, amb les generalitats, i tot partís per una concepció que té l'Estat, pues, que és una mica el papà de tots, no? Perquè han sentit vostès aquí conceptes, doncs, es tracta de lliberar partides. Lliberar vol dir que hi ha coses que estan captives, no? I qui les té captives? Aquell que creu que pot tenir captives coses d'un altre. Nosaltres pensem, defensem l'autonomia dels ens locals. No diu la llei que som autònoms, que hem de tenir una certa autonomia, que hem de poder fer les coses. Autonomia té un sentit, té un significat. És aquest significat el que està raptat. No si podrem fer amb quatre duros unes coses, unes altres. No, és que el que està raptat és el significat global de l'autonomia, de la distribució de l'Estat per capes, com han de ser territorials. Això és el que està captat. L'Estat es pensa, doncs, que és el papa estado, que ho ha de dominar tot, ha de ficar les regles, perquè els altres doncs, poder no en saben o poder fer les coses malament, o que gràcies a ell podran fer les coses millor, o bàsicament perquè com que té l'aixeta dels diners podrà dominar-ho tot. Clar. Aquesta és la cosa. Per tant, nosaltres tot el que sigui avançar cap a l'autonomia dels ens locals i cap a una distribució del país diferent amb aquestes capes territorials, doncs avancem. Manifestar que avui en dia, en els diners que tenim, avui, a dia d'avui, no els podem fer servir per cap mena d'inversió. Ja estem al mes ja pràcticament de juny. Per tant, depenem d'aquestes negociacions que estan dient, que s'estan portant a Madrid. Amb els nostres diners, amb la nostra bona tasca, amb el nostre bon fer, depenem del que uns altres ens diguin. Nosaltres creiem que hem d'anar avançant amb aquest concepte d'una vegada, doncs, que si hi ha autonomia dels ens locals, doncs que sigui real, no? Que no sigui només un nom. No? Per tant, el nostre suport a la moció és total.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Luna. Demana torn de rèplica, endavant.
Moltes gràcies. Penso que en primer lugar el senyor Benedicto ha tenido un lapsus, no? Ojalá si el ayuntamiento hubiera tenido 7.000 millones de remanente de tesorería. Seríamos un ayuntamiento de lo más rico del mundo, estaríamos todos contentos y lanzaríamos petardos
locales.
En segundo lugar, sí que existe sin duda alguna el que se pueden hacer inversiones. Usted presenta luego una moción en la cual está hablando de que de los remanentes de tesorería se hagan inversiones. ¿Por qué lo hace? Si no se pueden hacer. ¿Por qué lo presenta? Si no se puede hacer.
Lo explicaré.
Mire, la disposición adicional 16ª del Boletín del Estado, Legislación Consolidada, en lo que hace referencia a los presupuestos consolidados, mire lo que dice. Que aquellos ayuntamientos que estén endeudados con menos del 75%, este ayuntamiento puede hacer inversiones en saneamiento, abastecimiento y distribución de agua, recogida, eliminación y tratamiento de residuos, alumbrado público, protección y mejora del medio ambiente, mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos, industria, energía, comercio, ordenación y promoción turística, promoción, mantenimiento y desarrollo de transporte, infraestructuras del transporte, recursos hidráulicos, investigación científica, técnica y aplicada, sociedad de la información, gestión del conocimiento, ordenación del tráfico y del establecimiento, vías públicas, parques y jardines, protección del patrimonio histórico artístico, carreteras, caminos vecinales y gestiones de patrimonio. No lo digo yo, lo dice la ley. No hay liberalización para hacer cosas. Lo único que está sucediendo simplemente es que no aquellas cuestiones que generen un gasto, pero en lo demás, liberalización total. Dice, y es que no, el Estado no nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, pero sí que se les pide dinero para pagar los proveedores, los empresarios y los autónomos de Roda, que sin ese dinero que el Estado, que el Gobierno de España hubiera dado, no hubieran cobrado sus facturas. Digamos la verdad, por favor, digamos la verdad, y esperemos estos próximos presupuestos, los esperemos,
Y yo creo que con la voluntad de todos y con la condicionante que tiene el gobierno del Partido Popular para sacarlos adelante, porque no tiene mayoría, igual que el gobierno municipal este, pues quizás, pues con Ciudadanos o algo, se pueda hacer alguna cuestión en que podamos, perdón, Ciudadanos, puedan liberar alguna parte, nada más. O sea, es nada más. Por lo tanto, en vista de eso, nosotros nos abstenemos, consideramos que es un tema de tal, pero es un tema que tiene que ver con los presupuestos generales. Y vuelvo a decir, si realmente existe que no se puede liberalizar nada de nada, que no genere gasto, pues yo solicitaría la moción del Partido Socialista que la retirase.
Muy bien, muchas gracias, señor Benedicto. ¿Tengo una réplica?
Sí, gracias. No, en el absoluto rectifico. Hablo de administraciones locales, todo va a ser ya 7.000. Me refería, aunque en singular, pero en plural, como administración local, como administración global. 7.000 millones. Bueno, señor Luna, yo creo que la vicepresidenta, la alcalde de Salado Groño, fue allí a pedir lo mismo al Congreso, a los grupos parlamentarios, y es del PP. Iba en nombre, pero fue allí a pedirlos. Y yo me entiendo que el grupo municipal, perdón, el grupo parlamentario del PP, por lo que hice las notas de esa federación, estuvo muy receptivo. Y yo creo que algo se hará. Una cosa es que estemos en plan de estabilidad financiera, en plan de asistencia financiera de los ayuntamientos, pero cuando hemos acabado y ya no estamos sometidos a este plan, habría que liberalizar eso. Y el problema no es que se nos deje invertir, evidentemente, en servicios esenciales del ayuntamiento, como que se acaba de mencionar, es que el ayuntamiento tiene que hacer otras cosas, que propicien actividad y la generación de empleo en el municipio, que mejoren la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en este momento donde hay problemas. Y ya veremos, cuando presentemos la otra moción, hay cosas que pueden entrar y otras que no. Por eso en el punto 2 pedimos los informes técnicos, jurídicos y económicos que nos digan si es posible o no aplicar el remanente a eso. Sí, no todo se puede. Por tanto, yo creo que sería bueno, ya que estamos en situación de estabilidad presupuestaria, al revés, en desequilibrio por un exceso de ingresos, porque estamos muy constreñidos, que se nos liberara cuando generamos ese excedente, que se nos liberara a la hora de poder decidir nosotros sin ningún tipo de confinamiento las inversiones o el gasto que queremos realizar. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Royola. ¿Torno de réplica?
No, simplemente manifestar que el señor Luna dijo, digamos la verdad, ¿no? Ha llegit un párrafo de un punt de ley, pues eso no está vigent. Digamos la verdad. Això no està vigent per aquest exercici.
Senyor Rollo, amb el permís del senyor alcalde.
Sí, no, estan negociant, diu. Però, precisament el que li estic dient, torni'ns l'autonomia local. Jo per aquí he de dependre de les seves negociacions. A mes de juny.
Sí,
diguem la veritat. No es poden fer avui, ara, aquestes inversions. No es poden fer. Què passarà? No ho sé, què passarà? Qui si es diu de Danos o Ciutadans, o sigui, quina comèdia se porten uns i altres, però nosaltres, Ciutadans de Roda, estem al mig, veient-les passar, i això no ho veig normal. Deixi'm decidir mi. No he fet bé la tasca, no tinc els diners, o és que m'haig de portar molt bé per tindre una paga. Estableixi un sistema d'administració local amb una sèrie d'ingressos ben estipulats, una cistella impositiva, d'on he de treure jo els recursos per les coses que he de fer, però no em digui que he d'estar vestidet com un santet perquè vostè em pugui vindre els diumenges i donar-me 5 duros. No, això no.
Moltes gràcies, senyor...
Senyor Rollola, miri, vostè té lletrat i la llei és per interpretar-la com un vol. El que està prorrogat en aquests moments, on s'han aprovat, són els pressupostos. Una altra cosa diferent és la llei d'acompanyament als pressupostos. Una. Dos. Si vostè vol i tindre la llibertat que vulgui tindre, no demani després al govern d'Espanya, el que sigui, que li doni diners per poder pagar als proveïdors. Si vostès i molts ajuntaments han arribat a la situació que han arribat de tindre un endeutament de menys del 75% amb un remanent de tesoreria important, és primer perquè s'han tingut que afegir a el que la llei d'equilibri pressupostari diu. I en segon, perquè s'han fet els deberts. Jo el que dic que han fet vostès els deberts, no com a ajuntaments que tenim molt a prop d'aquí. Però si vostè vol, faci, però després no demani. D'acord? I referent al compadre de Ciutadans, o el Partit Popular, llàstima que vostè avui no tingui unes sigles ni estigui durant Lleida al Congrés per poder defensar el que és el raonament i el sentit comú.
Vinga, senyor Rajola, ho tindrem de rèplica.
Serà una llàstima o no, això no ho sé. La qüestió és que si nosaltres ens falten diners és perquè estem assumint competències que els corresponen a uns altres. Nosaltres tenim llars d'infants, que no és una competència pròpia de l'Ajuntament. I el tema del transport i totes les competències que hem d'estar assumint pels nostres veïns, que les hauria d'estar fent un altre i pagant un altre. I pagant un altre, eh? Perquè nosaltres com a Ajuntament, tenint els carrers nets i il·luminats, acabaríem, eh? Si els altres fessin la seva tasca, nosaltres acabaríem. No em digui que nosaltres hem hagut d'anar a demanar diners, eh?
Senyor alcalde, simplement dic una cosa. Avui hi ha un present i hi ha un passat. I el passat, vostè, senyor Rajola, si vol ser just, sap que el passat, els diners se van gastar malament. I si diu el contrari, és que vostè està donant suport a una mala gestió.
Molt bé. Passem a la, sisplau, a la...
No hi era.
Sí, sí. Passem sisplau, a la votació de la proposta, perquè si no al final no sabrem el que votem. Vots a favor de la proposta?
11.
Vots en contra? Abstencions?
2.
Molt bé, gràcies. Queda doncs aprovat per majoria. Passem al punt número 3 de l'ordre del dia, que és l'expedient 3596/2017, que és la moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa, amb motiu del Dia Internacional contra la Homofòbia, Lesbofòbia, Bifòbia, i Transfòbia. Senyora secretària, sisplau.
El 17 de maig es commemora el Dia contra l'Homofòbia, la Lesfòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, arran de l'eliminació l'any 1990 de l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS. L'OMS va anunciar que el 2018 deixarà de considerar la transexualitat com un trastorn mental per considerar-ho incongruència de gènere. Des de llavors, internacionalment, cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere. Per això, és un dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de violència i discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la República Russa de Txetxènia, fruit de la persecució organitzada per part de les autoritats d'aquest país, com també ho és per a condemnar la situació de la Jimena i la Xaza, la parella de dones lesbianes que va acabar en una presó turca fugint de la lesbofòbia dels seus propis pares. El 17 de maig és un dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes també a casa nostra, per recordar a l'Andy i el Jorge, que van rebre una pallissa per fer-se petons en públic a la porta d'una discoteca de Berga. El Xavi, que va ser agredit quan estava amb altres amics a Montjuïc. Un jove gay que va ser agredit durant el darrer carnaval de Sitges. O el Jesús Tomillero, àrbitre de futbol que ha patit insults reiterats i amenaces de mort pel sol fet de ser gay. Cal dir-ho fort i clar, la LGTBI-fòbia, l'odi i menyspreu cap a les lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, genera violència i ho fa de moltes maneres. A Catalunya ja vam donar un pas important en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI amb la llei per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia, aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. 3 anys després és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGTBI al nostre país. Per tal d'assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal l'heteronormativitat, que social i culturalment imposa el nostre sistema heteropatriarcal, pressuposant una única orientació sexual i dues identitats de gènere, home i dona, estanques. La igualtat és tasca de tota la ciutadania i les administracions públiques també han de treballar per la seva promoció i comprometre's a no donar ni un pas endarrere. El 17 de maig, Dia contra la LGTBI-fòbia, ha de servir per reclamar la fi de tota discriminació per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere. La lluita contra la LGTBI-fòbia és una lluita moral, la lluita de totes i tots els i les que creiem en una societat més justa, més generosa i més respectuosa. Per tots aquests motius es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de l'Estat espanyol a aprovar la proposició de llei proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Ley de igualdad LGTBI, registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats. Segon, insta el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador. Tercer, insta el Govern municipal l'elaboració d'una diagnosi i un pla municipal per la diversitat sexual i de gènere, amb el termini màxim de 12 mesos, que inclogui el conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals. Quart, manifestar el compromís de l'Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei 11/2014, amb el títol, i cinquè, commemorar cada any el 17 de maig, Dia Mundial contra l'Homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia, penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la façana del consistori, així com programant actes adreçats a persones de totes les edats i fomentant l'organització d'esdeveniments per part d'entitats o ciutadania. I sisè, traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat espanyol i a totes les entitats del municipi. Es va sotmetre a votació la proposta en comissió informativa, resultant dictaminada favorablement amb els vots de tots els representants dels grups municipals presents.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Favorablemente, claro, votaré sí, pero es que además nosotros estamos en contra de todo tipo de agresiones y hemos vivido un tiempo que ha habido, pues eso, peleas, amenazas, insultos. Bueno, estamos acostumbrados en este país a que nos insulten, a veces hasta sin motivo, pero bueno. Por lo tanto, estamos en contra de todo tipo de discriminación y pensamos que esta es una moción que si la votamos todos favorablemente o no, deberíamos de hacer lo que proponemos, ¿no? Que el 17 de mayo sea el Día Internacional de contra todas estas fobias que se han dicho y que pongamos, pues eso, la pancarta en la puerta del ayuntamiento haciendo, pues como el 25 de noviembre contra la violencia de género o como el Día de la Dona Trabajadora, como cualquier tipo de festividad o de conmemoración o de denuncia. Por lo tanto, pienso que es una moción que es importante, aunque pensemos con la fobia, la transfobia y la xenofobia, pero que pensamos que es muy importante que no haya discriminación y que no haya agresión a nadie por motivo de razón de sexo o de cualquier motivo de identidad. Voto a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Intenció de vot.
En primer lugar, estoy de acuerdo de que todavía se insulta y algunos conllevan a que se les insulte, ¿no? Son dos cosas activas e indirectas, pero existen y están. Nosotros estamos de acuerdo totalmente con la moción, lo hemos dicho desde un principio, ninguna clase de problemas. Lo que sí que nos gustaría que en las resoluciones existiera de que este ayuntamiento hace un reproche, como han hecho todas las entidades internacionales en estos momentos, que es lo más álgido, que en la República Federal Rusa de Chechenia ha llegado al límite en los cuales se están llevando a campos de concentración a homosexuales por el simple hecho de ser homosexuales. Me recuerda el nazismo más puro de Hitler en los campos de concentración del Tercer Reich. Por lo tanto, yo solicito de que aquí quede especificado, porque lo han hecho las comunidades internacionales, el reproche a la República Federal Rusa de Chechenia por el genocidio que está haciendo a todo el colectivo gay y homosexual. Y aquí también, como segundo escalón en lo que es la ola más discriminatoria y más perjudicial que existe, tendríamos que unir también a aquellos países árabes que por el simple hecho de ser homosexual los lanzan de edificios abajo o los queman vivos. Esto es lo que tenemos en el panorama mundial. Hoy en España se ha cambiado, gracias a Dios, a la democracia y al esfuerzo de los colectivos. Pero hay muchos países que están esperando que les echemos una mano. Y precisamente son países, la mayoría de ellos, en que la democracia carece por todos los costados. No vengamos aquí a presentar algo de lo que somos alumnos de aquellos países donde no se cumple. Y leo simplemente hasta aquí, no he dado nombres, solamente solicito que este ayuntamiento, en esta moción, haga una crítica o reproche o realmente haga una alerta en estos momentos dentro de la comunidad internacional en lo que es el genocidio de Chechenia y lo que está ocurriendo en algunos países árabes. Simplemente digo eso. Y también digo que con el tiempo, algunos que se los dan de demócratas, de tolerantes, delante de un micrófono, detrás practican aquella homofobia psicológica que daña a muchas personas.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laura Moya.
Sí.
Un segon, Laura, sisplau, perquè com a proposant de la moció crec que l'Encarna vol afegir alguna cosa.
No, simplement dir que aquesta moció hace referència a Chechenia i a Rússia i que jo sí que lo hace referència, lo nombra. Y yo, aunque he sido prosoviética, como decían, y no me avergüenzo, como decían, y no me arrepiento de ello, porque ha sido el país que más ha trabajado por la libertad. En este momento, sí, en este momento, con esto de la represalia a los gays y tal, estoy en contra de eso. Por lo tanto, esta moción va en ese sentido. Lecciones de democracia, el PP, ninguna. Gracias.
Molt bé, senyora Laura Moya. Sí, tercer vot.
Bueno, celebrem aquesta moció per el context actual en el que ens trobem. El 2014 es va aprovar la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per erradicar l'homofòbia, bifòbia i de més. Hem arribat a aquest punt òbviament gràcies a la lluita d'aquest col·lectiu, i val a dir, val a celebrar que la part científica hagi rectificat un error tan gran que ha tingut durant fins avui, que encara no han tret que la transsexualitat és un trastorn mental. Una altra part és la part social. La part social hem fet molts avenços, encara queda molta cosa a fer. I des de l'Ajuntament, òbviament, s'haurien de garantir els drets al col·lectiu LGTBI de totes les edats, òbviament. També agrair a l'Encarna que hagi mantingut el tercer punt, el termini màxim de 12 mesos en el que s'haurà de fer una diagnosi i un pla municipal per la diversitat sexual i de gènere, i per una altra banda que també hagi mantingut el fet de que a la façana del consistori el 17 de maig es posi l'arc de Sant Martí, la bandera que representa aquest col·lectiu. Bueno, jo celebro que si surt endavant que aquest consistori elabori un diagnòstic i un pla municipal per la diversitat sexual, i a l'igual que és tan important que un pla per la igualtat en el que inclogui també la part de les dones. I per últim, només comentar que hem de seguir en aquesta línia per ajudar aquest col·lectiu LGTBI, i no oblidem, sisplau, els col·legis i els instituts on hi pot haver molta presència d'aquesta homofòbia, lesfòbia, transfòbia, que es reculli també si és que es donen casos aquí a Roda en aquest sentit. El nostre vot serà a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Igor.
Lo más importante es la defensa de los derechos de estas personas. En definitiva, de lo que se trata es de que unas personas que de alguna manera han sido atacadas o menospreciadas por el resto de la sociedad puedan defender sus derechos como cualquier otro. Si esta moción sirve para esto, la vamos a dar por bien llevada a cabo. Nuestro voto es a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela. Intenció de vot?
Sí, el nostre vot també serà a favor. Òbviament ja s'ha dit pràcticament tot. El concepte clau és estalviar-nos la discriminació. Aquest és un dels motius de discriminació, malauradament, actual. N'hi ha molts d'altres. La moció avui va referida a això i el nostre suport, doncs, per erradicar aquest tot tipus de discriminació, sí, per aquest concepte o per uns altres.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Luna, torno a rèplica.
Muy bien. Yo, en primer lugar, señora Ramírez, ni he pronunciado su nombre, ni he pronunciado su partido, ni he hecho la más mínima que le afecte a usted. Debe tener usted la piel muy fina, finísima, cuando se ha dado por aludido, pero cuando picoas, algo pasa. Yo le hago una pregunta. Por favor, vamos a votar que sí. A usted. ¿Podemos añadir, no a la exposición de motivos, sino a la parte resolutiva, que condenamos el genocidio de Chechenia?
De todo el mundo.
No, no. Yo digo que es en estos momentos lo más álgico. Yo le pregunto a usted, vamos a votar que sí, no se preocupe. Yo le pregunto, ¿podemos añadir en la resolución Chechenia y el genocidio que se está haciendo? Lo único. No, no, eso se llama exposición de motivos, es el cuerpo. Luego hay una parte resolutiva. Yo le pregunto a usted, y quiero que conste en acta, ¿usted es partidaria de que se recrimine la actitud de genocidio que existe en Chechenia? ¿Sí o no? ¿Podemos añadirla?
Sí, en todos los países del mundo.
Vale, también, sí, también Chechenia y en todos los países del mundo. De acuerdo. Muchísimas gracias, que podamos tener eso. Muchísimas gracias.
Molt bé, sí, senyora secretària, sisplau.
És un text dictaminat. Si el partit popular formule una esmena, es pot introduir, però cal votar per majoria qualificada dels membres aquí presents la inclusió d'aquest element. També estaria bé.
Sí,
correcte.
Molt bé. Sempre.
Plantegem la redacció.
D'acord. Seguim el procediment habitual, sisplau.
Plantegem la redacció de l'esmena, que seria, entenc, manifestar la condemna, no es record.
De Chechenia, de Turquia, de
Chechenia,
y el resto de
los países
del mundo.
Vale. De Chechenia, Turquia.
Y el resto de los países.
I la resta del món. Ho afegiríem, si els sembla correcte, en el punt entre el cinquè i el sisè, seria la proposta. Doncs, en tot cas, un cop formulada clarament l'esmena per part del Partit Popular Units per Roda, hauríem de votar majoria qualificada.
En tot cas,
per la seva inclusió.
La proposant de la moció, entenc, està d'acord amb aquest, nou paràgraf. Sí, senyor Benedic.
De tota la discriminació en tot el país del món.
Molt bé.
Sí, la senyora Cardem, és que no pararíem a l'Aràbia Saudí, si posem homofòbia, és que no pararíem. Jo crec que aquí esta moció el que es tractava de fer una crida d'atenció a uns problemes que hi ha de drets humans a un col·lectiu en una vinculació amb hàbits sexuals X i què fa l'Ajuntament, a nivell concretament, en fer un pla, que no és un pla d'acció, i el dia que se celebra justament la crida d'atenció i la posa en coneixement de que aquests col·lectius existeixen i estan patint, què fa l'Ajuntament, que és fer un acte i ficar una bandera a la façana. Jo crec que aquesta moció va d'això, no va denominar a països concrets, ni Txetxènia, ni tal. Jo crec que és bastant evident que va contra tot tipus de discriminació per raons d'homofòbia, lesbofòbia, etc. Jo crec que si no la llista pot ser que sigui interminable si comencem a dir noms de concrets de països, i jo crec que seria interminable, perquè Txetxènia per Rússia tampoc és que tingui una legislació molt adient, ara estan perdint a col·lectius homosexuals, per tant és que seria imparable. Jo, o fiquem tots genèricament allà on se produisca, o si comencem a ficar llistes, pues igual potser que no acabéssim. Jo aquesta reflexió la faria general i no mencionant a cap país concret.
Molt bé. Hi ha, evidentment, aquí hi havia una proposta de modificació de la moció, que en tot cas l'ha d'acceptar o no la proposant de la moció com a tal. Per tant, en tot cas aquest senyor, senyor Encarna Ramírez, si hi posem un punt entre el cinquè i el sisè, seria el sisè i l'altra passaria ser el setè.
Sí, ja he dicho que...
Quina és la redacció del paràgraf?
La redacció la podria fer el senyor secretari. Ja he dicho que jo estic en contra de tota l'agressió en tots els països del món, en tots. Si hay que poner Chechenia, es bueno Chechenia. Y Turquía, y Arabia Saudí, todos los países del mundo, todos.
Molt bé. El paràgraf quedaria descrit, en tant...
La redacció que havia quedat segons l'esmena del Partit Popular Units per Roda era manifestar la condemna al genocidi de Chechenia, Turquia i la resta de països del món. Aquesta era la redacció de l'esmena.
Jo proposaria els països, en tots els països del món, i no mencionaria cap, però bueno, si no és que seria interminable.
Torno al mateix.
Sincerament, desgraciadament. Bueno,
senyora Carrera Ramírez, vostè és la proposant, és la que ha d'acceptar o no aquesta modificació.
Sí, és que o mencionas todos, o si simplemente mencionas Chechenia i los demás, dos o tres. Jo estic en contra de tota l'acció en tots els països del món, en tots. Però aquest senyor Luna està molt interessat que salga Chechenia.
Sisplau, definim-nos, això sí.
Tenim clar que hi ha una esmena ja proposada, llavors s'hauria de votar i amb majoria qualificada tira endavant i sense majoria qualificada no. Estaríem aquí.
No, no, presentem cap esmena, és la reflexió que fem al Partit Popular.
No, la proposició d'esmena, perdó, sisplau, la proposició d'esmena ve per part del Partit Popular. La senyora Carmen Ardit l'accepta així tal com l'ha proposada.
Que se mencionen todos los países del mundo, y haciendo hincapié en tres o cuatro países que he dicho, Turquía, Arabia, todos los países del mundo. Chechenia.
Por lo tanto, ella
sí, sí, yo sé que estamos ya casi en campaña y que echar barro a Chechenia y a todo lo demás. Me da igual, Arabia. Estoy en contra de eso. Arabia. Aunque sea Chechenia, es que me da igual, Luna.
D'acord? Sí.
Anem a veure. Jo agraeixo molt la proponent de la moció, agraeixo la voluntat seva. L'únic que passa és que avui, si llegim una mica a l'exterior, i m'estranya que el senyor Benedicto ara faci aquestes reflexions quan fa dos dies me feia unes altres, però dona igual, el privat és el privat i el públic és el públic. Vull dir que amb aquest condicionant nosaltres l'únic que diem és que estic completament d'acord amb la moció, la subscribeixo 100%, encara que no es fiqui el tema de Chechenia i tot el més, la votarem igual, però ens agradaria que avui en dia, el que més ressò internacional té, si s'hi llegeix, si es veu la tele, si es vota el que més, és el genocidi de Chechenia, amb la qual la comunitat internacional, incluïda la Unió Europea, en la que estem, ja ha fet una crida en aquest aspecte. Punto. Si ara aquesta esmena, que jo agraeixo que la senyora Ramírez l'hagi acceptat afegint Turquia i afegint els països del món on s'adonguin casos, pues bueno, si els demás voten en contra, pues quedarà molt bé i en acte qui està i no està.
Molt bé, d'acord. Una vegada crec que totes les exposicions fetes, passem si acceptem, anem a votar, si sí, acceptem...
Senyor president,
demanem la paraula per començar a parlar, sisplau.
Senyor president, per al·lusiones.
Sí, home, però per al·lusiones, digue-ho abans que comenci a parlar. Vinga, d'acord, té la paraula.
Lo que pudimos comentar, senyor Luna, es que evidentemente estamos en contra de cualquier discriminación por razón de la orientación sexual de las personas. Esto lo comentamos. Eso vuelvo a comentar.
Vinga, d'acord, anem a passar, sisplau, perquè estem fent un circo d'una cosa molt, molt seriosa.
La votació de l'esmena.
La votació de l'esmena.
De la inclusió de l'esmena.
De la inclusió de l'esmena. Vots a favor de la inclusió de l'esmena. Molt bé, doncs queda l'esmena incorporada per unanimitat. Molt bé. Passem ara a la votació de la moció amb l'esmena inclosa, amb l'esmena, sí, inclosa, no rectificada, inclosa. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Punt número 4, que és l'expedient 3585/2017, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Partit Popular Units per Roda i Ciutadans, per la creació d'una comissió especial d'estudi i informe sobre el subministrament d'aigua potable al municipi de Roda Brà. Senyor secretari, sisplau.
En la legislatura passada, l'agost del 2014, el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya va sol·licitar en ple ordinari uns informes tècnics i jurídics sobre la situació administrativa i la gestió de les concessions de subministrament d'aigua potable. Aquesta sol·licitud va ser aprovada per unanimitat de tots els grups presents. Després d'anys d'espera, actualment només disposem dels jurídics. Els tècnics estan a dia d'avui per realitzar.
No obstant això, els informes jurídics no són tranquil·litzadors sobre la situació administrativa de les concessions a les mercantils Rodamar i Aigües Barà. Textualment, alguna de les conclusions de l'informe de serveis jurídics de l'Ajuntament és... No s'han seguit els procediments legalment establerts per la implantació del servei de subministrament d'aigua potable ni per la gestió d'aquest servei públic per part de les empreses Aigües Barà i Rodamar. Davant aquest estat de coses, que persisteix des de fa molt de temps, amb la voluntat de garantir la continuïtat de subministrament, millorar la qualitat i el cost del subministrament de l'aigua a tot el municipi de Roda, creiem necessari sol·licitar la creació d'una comissió d'estudi i informe sobre el subministrament d'aigua potable a Roda de Barà. Per tot l'anterior, els grups municipals del Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, Partit Popular Units per Roda i Ciutadans proposen al plenari l'adopció dels següents acords. Primer, que en funció de lo establecido en el artículo 60 del Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, se proceda por el Pleno a la creación de la Comisión Especial de Estudio e Informe sobre el suministro de agua potable en el municipio de Roda de Barà. Según, que la comisión estará integrada por miembros de todos los grupos políticos presentes en la corporación. El número de miembros será proporcional a su representatividad y se aplicará el sistema de voto ponderado. A tal efecto, los grupos municipales designarán por escrito el o la representante del mismo en la citada comisión. Tercero, que la secretaria de la comisión lo será la secretaria de la corporación o el o la funcionaria en quien delegue. Cuarto, que el objeto de la comisión es el estudio e informe de la situación del servicio público de suministro de agua potable en el municipio de Roda de Barà, especialmente de la situación técnico-administrativa de las concesiones de las mercantiles Rodamar y Aguas Barà, así como el estudio e informe sobre las diferentes formas de gestión de dicho servicio atendiendo a la continuidad, calidad, mejora y menor coste del mismo. Quinto, que ordinariamente la citada comisión se reunirá en las dependencias municipales los segundos lunes de cada mes a las 18 horas, a excepción del mes de agosto. En caso de que el segundo lunes del mes fuere festivo, se reunirá el siguiente día hábil, y si este también lo fuere, el anterior día hábil. Extraordinariamente se reunirá cualquier otro día hábil a petición de su presidente o presidenta cuando lo estime conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros. Sexto, que para el cumplimiento de sus fines la comisión podrá solicitar cuantos expedientes, informes o estudios precise de los servicios técnicos municipales y de las mercantiles concesionarias del suministro de agua de Roda de Barà, así como la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos externos atendiendo a la disponibilidad presupuestaria. Séptimo, podrá solicitar la comparecencia de técnicos de la corporación y, en su caso, de cargos electos del municipio, tanto actuales como anteriores. Octavo, que la citada Comisión Especial de Estudio e Informe sobre el suministro de agua potable en el municipio de Roda de Barà finalizará con la emisión de los informes sobre la situación del servicio público del suministro, sobre la situación técnico-administrativa de las concesiones de Aguas Barà y Rodamar, sobre las alternativas y soluciones a tales concesiones y sobre el tipo de gestión de servicio de suministro de agua potable, y en todo caso con el fin de la actual legislatura. Es va sotmetre a votació aquesta proposta, resultant dictaminada favorablement amb els vots dels representants del grup municipal de Ciutadans, Partit Socialista, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida Alternativa, i la reserva de vot del representant del grup municipal de Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció de vot.
Sí, el tema de l'aigua és un tema que nos preocupa, és que Esquerra Unida desde siempre. Y así lo hemos manifestado y lo hemos trabajado desde la sociedad civil con la sociedad de vecinos y también desde que estamos en el ayuntamiento con la representación de una persona. En reuniones, en discusiones, con informes, y también con moción o propuesta, no con moción, del agua de vida, que es la primera moción que presentamos nosotros. En el ayuntamiento, todos los que estáis aquí, prácticamente todos, ciudadanos no, pero sí también como cargo de confianza, todavía está aquí hace muchos años. Convergencia, PP, PSOE, todo ahí está, sí, de una forma o de otra. Luna, tú no, pero el Pedro sí. Vale, es que me mira así como diciendo no. Todo ahí está aquí representado, desde siempre o desde algunos años, y en el agua se ha hecho bastante poca cosa Nosotros, Esquerra Alternativa, desde el principio, desde siempre, estamos con el tema de la municipalización de todos los servicios, entre ellos el agua, porque hay recibos abusivos en el Francaset, en Baramar y en Costa Dorada y Marisol. Hemos dicho siempre que se hagan un tipo de recibo, no cuatro tipos de recibo. Por lo tanto, también en las discusiones de los presupuestos del año pasado y de este, también con el señor alcalde, y hemos hablado del tema, diciéndole, yo estoy de acuerdo con los presupuestos, con prácticamente todo, pero sigo insistiendo con la municipalización del agua y de las basuras. Por lo tanto, me parece correctísimo que se cree esta comisión para ver en qué punto estamos, cómo se han hecho las adjudicaciones y qué se puede hacer para que sea agua municipal y que todos los vecinos paguemos el agua que gastamos. Y punto. Será favorable.
Muy bien, muchas gracias, señor Rafael Luna.
Señora Ramírez, yo la verdad es que ni le he dicho nada, y bueno, es que o una de dos, o me tiene admiración, lo cual le agradezco mucho, o obsesión, una de las dos, pero de verdad, que yo me la quiero mucho, de verdad, políticamente estamos muy distantes, y aquí vinimos a hacer política, pero esta obsesión o admiración que tiene conmigo, que ni abro la boca, ya me menciona, me está haciendo una propaganda, de verdad, y una publicidad extraordinaria. Se lo agradezco de todo corazón. En segundo lugar, hacer una pequeña corrección. Sí que tiene razón que aquí hay grupos municipales que somos históricos. Grupos municipales que somos históricos. Incluso algunos con las mismas siglas que existían antes. Lo único que ha cambiado son las caras. Las responsabilidades de cada grupo. Y entonces cada uno que asuma la cruz de la responsabilidad que tenía en el momento que estaba. O bien en este pleno, o bien asumiendo esos cargos. Por lo tanto, el tema del agua es un tema que viene muy condicionado por aquellos que dieron las concesiones y por aquellos que en su tiempo no las denunciaron. Y ahora a lo que viene es hacer una comisión de información que vamos a votar favorablemente para saber de dónde venimos, dónde estamos y qué hacemos. Y punto. Pero es que no hay nada más. Por lo tanto, ya le vuelvo a repetir, es histórico en las siglas, no en las personas, no en las personas. Y entonces, veremos los orígenes, veremos el mantenimiento o la tolerancia de algo mal hecho y veremos sus conclusiones. Y nada más. Y si me permite, con todo el cariño del mundo, la quiero un montón.
Muchas gracias, señor Benedicto.
Sí, muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primero que nada, agradecer a los, silencio, a los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento el espléndido informe que nos han hecho llegar después de casi 3 años y medio. Se pidió en 2014 i no s'ha llegat ara, senyor alcalde.
Senyor sí. Benedicto, fa un any i mig que el té a la seva disposició, sí, a la secretaria. Sí, sí. Un any i mig.
Lo acabo... Sí, sí. Pedido está y me llegó hace muy poquito tiempo.
A la seva disposició, secretaria, fa un any i mig.
Le quiero recordar... Vamos a... ¿Me interrumpirá esta vez o no me interrumpirá? Porque estoy
quan vulgui, que per això presideixo la sessió.
Sí, endavant. Pero que tiene que ser justificado, señor.
Endavant.
Señor alcalde. Endavant. No arbitrario, ¿eh?
Endavant.
Estoy ejerciendo mi derecho constitucional a manifestar la postura política de mi grupo parlamentario, de mi grupo municipal. ¿Me deja usted?
Que no está parlant.
Sí, no,
está parlant.
¿Está interrumpiendo?
Joan.
Bien. Y también es cierto que, como decía, si el alcalde estaba en disposición de todos los grupos, yo no sé cuántos grupos lo habrán pedido, nosotros sí que lo hemos pedido. Y evidentemente no hemos recibido. Pero también se dijo en el mismo acta del agosto, plenaria del agosto de 2014, que el ayuntamiento, cuando tuviera los informes, los daría a los grupos municipales, y esto está hace un tiempo y no nos ha pasado, los hemos tenido que pedir, y no todos, porque faltan los técnicos. De ahí, como faltan los técnicos, yo creo que es muy, muy necesario hacer esta comisión. Una comisión que proponemos nosotros, a la cual agradezco que la mayoría de los grupos, excepto Convergencia y Unión, se hayan adherido, porque es un tema que es importantísimo y yo creo que de una gravedad más que evidente. ¿Por qué? Porque tenemos zonas del municipio bastante grandes, Barar, Roque San Cayetá, Costa Dorada, La Barquera, Marisol, Vives, Francaset, que por una razón y otra tenemos, o bien por la implantación del servicio o por la licitación de las concesionarias, tenemos problemas graves que afectan a la legitimidad y legalidad de las concesiones en la implantación o y licitaciones. Eso figura en el informe, yo les ruego a todo el grupo, si no los tienen, que se los miren, porque es largo y extenso, y nos lleva a una situación de, como dice al final el informe, tanto de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que insisto, vuelvo a agradecer a la Secretaría General de este Ayuntamiento el informe tan extenso que nos ha hecho, como a los servicios de asistencia municipal de la Diputación, que vienen a corroborar lo que dice el informe jurídico. Quieren a decir que, por uno u otro motivo, no se han seguido los procedimientos legalmente administrativos para la concesión o licitación, y que no se han adjudicado, en este caso, o no se ha implementado el servicio siguiendo la norma y prescindiendo del órgano competente. Eso lo dice clarísimamente. Situaciones alternativas son, pues, que, como dice el informe, habrá que proceder, entre otras posibles opciones, a una revisión de oficio. ¿Qué significa eso para los vecinos y vecinas? Pues que el Ayuntamiento tiene la obligación de revisar por nulidad los actos administrativos que conllevaron a estas adjudicaciones o a esta implementación de servicios, que en unas organizaciones como Barquera no está ni siquiera implantado el servicio. Pero es que aparte de todo eso nos encontramos aquí con que estas concesionarias, Rodamar y Aguas de Vara, resulta que sin que el Ayuntamiento conozca ni sepa, el servicio lo está dando otra entidad que se llama Sorea, que es la que realmente está prestando el servicio. Y me pregunto, ¿qué hacen estas concesionarias entre medio? Porque si efectivamente no dan el servicio, ¿qué hacen aquí? Yo creo que aquí, corriendo desde 2003 al 2006, incluso anteriormente, pues se ha hecho persistir unas situaciones que veremos en la comisión por qué, y dar por buena una situación que venía, pues, ¿cómo diría yo? No oliéndolo muy bien. Y evidentemente no legal. Lo dice los informes. O sea, no es que lo diga este grupo municipal.
¿El informe digo oliéndolo muy bien?
No, eso lo dice.
Gracias.
Lo digo
yo. Por la precisión.
¿Y por qué? Pues porque se ha prescindido absolutamente del procedimiento, no se ha seguido los procedimientos de adjudicación, en fin, algo interminable. Nosotros, con la voluntad de dar y ayudar a dar solución, porque evidentemente si esto al final acaba en una incoación de un procedimiento de revisión de oficio, siguiendo la capacidad que tiene la administración de tutela de sus propios actos, el que tiene que incorarse es el alcalde, y yo intentaremos, todos los grupos, pues dar nuestra opinión para que el servicio se continúe manteniendo con la mayor calidad y al mejor coste para los vecinos. Este es el motivo fundamental que, dada la amplitud del término municipal y de vecinos y vecinas que están implicados, dada, a mi modo de ver, la gravedad del incumplimiento de los procedimientos administrativos para tanto para la implantación como para la adjudicación, es conveniente que esto lo veamos, lo estudiemos y por lo menos podamos todos saber, como decía un compañero, dónde estamos, por qué estamos y a dónde tenemos que ir. Es importantísimo. Lo que está claro es que se habla de revisión de oficio, se habla de declaración de nulidad de los procedimientos y de actos administrativos. Por lo tanto, aquí habrá responsabilidades como mínimo administrativas. Y en todo esto, como decíamos en el pleno pasado, cuando aprobamos aquí una innovación, una adenda de los convenios con estas concesionarias, con estas mercantiles, que a la luz de los informes pues no tienen la concesión debidamente adjudicada, lo que hicimos fue dar por bueno o basarnos en unos convenios que a la luz de los informes pues no son lo que tienen que ser. Además, serían en todo caso nulos de pleno derecho. Eso puede generar un perjuicio en cuanto al suministro, que es justamente lo que debemos evitar. Pero evitarlo no significa que persistamos en una situación que legalmente no es la correcta. Teníamos que haber, en cuanto a la adjudicación, haber ido a un procedimiento abierto y no se fue. Se fue prácticamente, como diríamos aquí, prácticamente a dedazo. Es decir, se dio por buena, y en algún lugar del informe lo dice, una situación que ya existía de anterior. Y se hizo todo lo posible para que cuadrara con la situación que había persistente. Y aparte de eso, nos encontramos también con otra agenda problemática, que es que muchas urbanizaciones, a mí me gustaría hablar en este caso barrios, pero no sería este el caso, no están todavía recepcionadas en su totalidad por el Ayuntamiento, y nos encontramos con entidades de conservación urbanística, alguna junta de compensación, en fin, que hay aquí un problema serio que habrá que reforzar con tiempo, y cuando nosotros pedíamos un pleno extraordinario, pues creímos mejor pedir una comisión, porque nos va a dar más tiempo para meditar, para que todos conozcamos cómo estamos y de todos podamos dar alguna solución y viabilidad. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, intenció de vot. Perdó, senyor Ibor. Sí.
Bien, parece claro que la moción tiene un objeto. Ese objeto es la creación de una comisión, y esta comisión, su objeto a su vez es el estudio y informe de la situación del servicio público de aguas, de agua potable, especialmente en el tema técnico-administrativo de las concesiones mercantiles Rodamar y Aguas Vara. Bien, estamos hablando de un tema que lleva muchos años ya en el Ayuntamiento de Roda de Vara, que todos sabemos que es complejo, que sabemos que ha habido, pues para empezar, unas diferencias en cuanto al recibo del coste del agua entre el agua del pueblo y el agua que pagan estas urbanizaciones, como son Costa Dorada, Balá, La Barquera, incluso algunas zonas de Francaset. Y de lo que se trata a última hora es precisamente de crear una comisión para empezar a estudiar en qué situación están estas mercantiles Rodamar y Aguas Vara, si las adjudicaciones que percibieron en su día fueron correctas y fueron legales, si eso actualmente se puede, si no es así, si se puede de alguna manera revocar, y si no, cómo podemos mejorar esta situación, que es de lo que en el fondo se trata. Esta comisión poco a poco irá estudiando y irá viendo todas las situaciones que se vayan planteando y dará su informe final. En función de ese informe, pues veremos cómo tiene que actuar este ayuntamiento. Nuestro voto será a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rajuela. Intenció de vot.
Sí, nosaltres vam reservar el vot, i bàsicament perquè, bé, com a filosofia, doncs està bé, fem una comissió. El que passa és que quan l'analitzem, l'objecte de la comissió, qui havia de fer les coses, com s'havien de fer, doncs trobem llacunes importants, per exemple. I amb això, des de secretaria, ens agradaria que en un moment, doncs un moment o altre, ens aclarissin fins a quin punt, per exemple, una comissió pot encarregar estudis i jurídics externs, que vol dir gastar diners de l'Ajuntament per encarregar coses. O, per exemple, qui físicament, qui haurà de redactar l'informe final sobre tota aquesta situació. Perquè, molt bé, ens podem reunir, però aquí ho heu comentat tots, la situació porta molts d'anys i és molt complexa. I vull recordar que, si jo no vaig errat, en les darreres concessions que he vist s'aprovaven per unanimitat del ple. Per tant, tots els grups polítics, com ha dit l'Encarna, que estaven presents en aquell moment, acordaven el manteniment d'aquest sistema. Per tant, val, anem a mirar-ho, molt bé, però fins al fin de l'actual legislatura, diu, ja estem veient que amb de temps no arribarem a solucionar gran cosa, perquè estem parlant del 2003, que es va començar un informe, no en sortirem, que ens reunirem. Cada quan, com i qui farà les coses, i podrem encarregar a un altre que ens faci un informe sobre aquesta situació i ens el farà que en 15 dies, no, si m'ho pot explicar, doncs sí, millor, ho feia retòricament, però si em pot donar una solució.
Simplement dic que una comissió informativa és un òrgan deliberant, en cap cas és un òrgan resolutiu. Per tant, el que podrà fer en tot cas és, quan consideri oportú, sol·licitar als òrgans competents per adoptar resolucions o acords, com són l'alcaldia, la Junta de Govern i el plenari, depenent de la competència, dels imports, etc., sol·licitar que aquests autoritzin la despesa, realitzen la contractació d'un suport administratiu. En principi, els membres de la comissió són els redactors de les propostes, i ja diu aquí que poden sol·licitar informes. En tot cas, hauran d'estar referentats les peticions per part de l'alcaldia.
I han de ser els membres de la comissió els que elaborin aquest informe, o hauran de ser els serveis de secretaria? En aquest cas, haurem de tornar a fer l'informe que ja tenim fet.
L'informe aquest ja està fet. Aquí diu que poden sol·licitar informes. M'han preguntat si poden contractar o sol·licitar informes a través dels òrgans resolutius, no a través dels òrgans deliberants.
Però després s'ha dit aquí que al finalitzar aquesta comissió farà un informe. Aquesta comissió farà un informe. Físicament, qui farà l'informe?
Ho desconec a dia d'avui.
Ah, jo, tot això ens provoca a nosaltres, però sí, però hi ha una sèrie de mancances i dubtes al respecte sobre una situació com aquesta. Nosaltres anem caminant, vam encarregar un informe, tenim una dotació pressupostària per continuar, tenim dotació pressupostària aprovada, no per tots els òrgans presents aquí, però sí aprovada per algú que ha manifestat una voluntat ferma respecte al tema de l'aigua. Nosaltres volem continuar per aquí, però sabem que tot això, el senyor Benedicto parla de revisions d'ofici, ell és lletrat i sap perfectament que una revisió d'ofici d'un tema com aquest tira anys. Per tant, nosaltres no ens agradaria treure conclusions abans d'hora, no? Recordar que aquest sistema estarà millor o pitjor, però al final l'objectiu principal del govern és mantenir el subministre d'aigua, perquè és un tema delicat, és un tema que no és tan fàcil dir-los ens podem quedar d'avui per demà sense subministre d'aigua en segons quines zones. Per tant, aquesta és una prioritat absoluta. Recordar també que quan ha passat pel ple ha estat aprovat per unanimitat totes les renovacions d'aquestes concessions, millor o pitjor fetes, de fa 25 o 30 anys enrere, i per tant és un tema que creiem que s'ha d'anar, no?, piano piano, caminant. Tenim els acords adoptats, insisteixo, en el pressupost hi ha una dotació al respecte, i ens genera molts de dubtes el tarannà físic d'aquesta comissió. Com funcionarà? Què farem? Tornarem a llegir els informes? En demanarem de nous? Ja hi són? Per això ens vam abstenir o ens vam reservar.
Sí, senyor.
Moltes gràcies i torno a rèplica, senyor Benedicto.
Sí, moltes gràcies. Bueno, ja veig que no tiene molta il·lusió en fer una comissió d'estudi i informe. La bona voluntat que tenim nosaltres, entre tots els grups que han subscrit aquesta moció, de donar una miqueta de llum i ajudar en un tema que ja porta del 2003-2006.
No
encaixat. Gràcies, senyor.
Bueno, parli de voluntat.
Si jo, de voluntat. Jo parlo de voluntat entre tots. I el que diu, primer nosaltres, pues, diem en aquesta moció, és podrà sol·licitar, no ho diem que s'hagi de fer, sol·licitarem els organs competents, comissió del govern, alcaldia, el plenari en un moment, sí, podrà dir que no, i explicaran per què no, nosaltres explicarem per què ho volem, i vosaltres ja diran que no, evidentment, cada un les seves competències, i igual que les competències, a tots els citarem, si té a bé la comissió fer-ho, i si vostès diran que no, doncs ja explicaran nosaltres per què ho demanem, i vosaltres per què diuen que no, o sigui, no imposem res, el que volem és que hi ha claritat, una mica de claritat i una transparència d'un tema que sí, tothom sap, tothom parla, però ningú fica fil a la olla, tenen que fer-ho ara. Jo li dic, en quant a competències plenaris, pues aquí en els seus informes està parlant de que s'ha aprovat moltes coses per organes manifestament incompetents. Aquí hi ha molts acords que s'han pres per la comissió de govern i alguns no passen pel plenari. També ho diu l'informe. I és el mateix informe que està parlant de la revisió d'ofici, si és que no estic dient jo. Inulitat de ple de dret, està dient l'informe. Per tant, això tenim que posar-li remei, més aviat ara que no esperant 5 anys més o 6. Jo crec que l'equip de govern tenia que haver fet en aquestes 2 anys de legislatura algo, perquè ja ho sabia, si algú ho sabia era ell, la veritat jo no ho sabia, ha sigut arribar a l'Ajuntament quan m'he trobat en això i quan he sabut he demanat els informes. Per tant, jo crec que en l'any de col·laborar perquè el subministre de l'aigua potable sigui el millor possible i el menor cost possible, és la voluntat de tirar cap endavant aquesta comissió. I perquè fins ara, des del 2003 o 2006, davant de la contundència d'aquests informes, aquí, sincerament, els equips de govern dels últims 6 anys pues, no han fet gaire cosa, més que continuar en la mateixa perversitat del sistema. I això ho han de canviar. Ho han de canviar no perquè ho volguessin canviar, sinó perquè beneficiarà indubtablement al servei i als nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela. Torn de rèplica.
Fil a l'agulla, nosaltres l'han posat. El suport del seu grup municipal al pressupost no el tenim, però hi ha una partida al respecte. L'han tingut, el suport, en altres pressupostos, que també hem inclòs partides i ja s'han materialitzat en alguna cosa. Però és un tema molt complex. Molt complex. I no estem parlant de 4 duros, aquesta mena d'informes ni es faran d'avui per demà. Per tant, nosaltres fil a l'agulla ja li hem posat. Si vosaltres, si vostès volen doncs fer una altra comissió, van, molt bé, i fer vindre compareixences, i fer, molt bé, però fil a l'agulla ja hi és. Pressupostàriament està dotat. Aquest informe es farà, no perquè ho demani una comissió, perquè ja està previst, nosaltres tenim aquesta intenció. Per tant, no em digui, sobretot, si tenim bona o mala voluntat. Parli de voluntats, però jo li asseguro que la voluntat que tenim és bona. I l'hem reflectit en un pressupost que no han tingut a bé doncs, donar-li suport. Si tant els hi preocupava aquest tema, i d'altres que hi havia, i que se'ls ha fet cas en les seves propostes, doncs, podien haver donat suport. No ha estat així, doncs ara, intentin a través d'una comissió, doncs, donar-li la volta. Però, insisteixo, per mi, el tema de la comissió no crec que ens porti a solucionar aquest tema. Per això ens abstenim, senzillament. Si el ple la vol acordar, doncs que s'acordi, cap problema. Però sé que hi haurà una sèrie de problemes tècnics i físics al final que ens portaran a que poder al final d'aquesta legislatura no tinguem l'objecte que anàvem a buscar. Però, endavant. Nosaltres al fil de l'agulla ja li hem posat.
Nosaltres hi creiem, senyor. L'últim, senyor alcalde.
L'últim tot d'hora.
Sí, però més el meu. Va dir que des del 2014 que es va demanar els informes tècnics, jo no tinc constància que s'hagi demanat fins a... quan farà? Un mes? Des del 2014. Sí que estem tenint els jurídics, però no els tècnics. Si fiqui l'agulla, depèn. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Ho puntualitzo. Tinc aquí tres mails passats a tres empreses de Tarragona perquè ens facin els serveis, ens presentin pressupostos per fer els serveis d'auditoria de la xarxa del servei d'aigua. Per tant, s'ha fet. Vostè sap que l'any passat, com a aprovant del pressupost, l'any passat no hi havia partida pressupostària per això, hi havia una partida pressupostària per l'estudi, per la possible creació d'una empresa mixta que gestionés l'aigua. Vostè també sap que com a gairebé aprovant del pressupost fins al dia abans, aquest any hi ha una partida inclosa per fer aquests estudis, ho sap, i sap també que hi ha una creació, una partida més alta que la de l'any passat per la creació de l'empresa mixta, ho sap. També sap, i si no ho hauria de saber, i ara me'n vaig 10 anys enrere, ho sento pels qui presents, però me'n vaig 10 anys enrere amb un certificat i un acord plenari que diu, el títol és ampliació de la concessió per la gestió del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable a les urbanitzacions Costa Dorada i Marisol otorgada a la companyia Rodamar, una d'aquestes que abans han nomenat tots vostès, del 20 de juliol de 2006. No el llegiré tot, evidentment, però hi diu: el ple de l'Ajuntament, amb el vot a favor dels 6 regidors del grup municipal de Convergència i Unió, i em permeto la llicència de llegir els noms, Pere Comtacoca, Misericòrdia Virgili Biosca, Pere Virgili Domínguez, aquí present, Antonio Mondejar Saiz, José Antonio Donoso Gutiérrez i Rosario Izquierdo García, amb el vot a favor dels 3 regidors del grup municipal socialista, José Luis Moreno López, omnipresent, Lorenzo Corcovado Caballero i Maria Hortelano Araque, i amb el vot a favor del regidor del grup municipal del Partit Popular, Josep Maria Batet Fuentes. Acorden per unanimitat l'aprovació d'aquest dictamen. 2006, el govern de Convergència i Unió, tots els membres del plenari voten a favor de l'ampliació de la concessió per la gestió del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable a les urbanitzacions Costa Dorada i Marisol, otorgada a la companyia Rodamar. En aquesta comissió, que nosaltres evidentment assistirem, i no només assistirem, sinó que intentarem que sigui productiva, s'haurà de parlar de tots els anys de la gestió de l'aigua, de tots, també de l'any 2007 a l'any 2011, evidentment, i les tentatives i tentacions que hi va haver en aquell moment de fer una concessió a una empresa privada per la gestió de l'aigua. Molt bé, passem doncs a la...
Sí, senyora Cali, com...
Havia fet el segon torn de rèplica, però
sí.
Endavant, li dono un torn de
rèplica. Crec jo, fa col·lació a un acord del 2006 d'ampliació d'una concessió del 2003. Mm-hmm. Me sembla que l'acord, la concessió del 2003 està també viciada per falta del procediment. Si té l'acord del plenari 2003, lo que és el que diu l'informe. Si ampliem una cosa que ja està viciada des del 2003. Per tant,
O sigui, la responsabilitat només és dels regidors de govern.
No, no, no.
És de tots els regidors, no?
S'amplia una concessió que ja
estava... És el que li acabo de dir. És el que li acabo de dir, que haurem de demanar responsabilitats en tots els, totes les èpoques de govern i diferents governs municipals.
Des del moment que es va fer malament.
Sí, és que hi ha. Sí, és que n'hi ha, exacte. Sí, ha. Molt bé, doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
7.
7, molt bé. Vots en contra? Cap. Abstencions?
6.
Molt bé, moltes gràcies. Queda aprovada, doncs, per majoria aquesta proposta. Passem a la següent d'ordre del dia, que és l'expedient 3591/2017, que és la moció del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya per la confecció i publicació de bases de subvencions a entitats culturals, veïnals i esportives 2017. Senyora secretària, sisplau.
Davant les dificultats i inconvenients que suposa per a les entitats associatives del nostre municipi el retard en la convocatòria de les diferents subvencions de règim de concurrència competitiva previstes en els pressupostos municipals 2017 i donada la incertesa que els suposa per la seva planificació anual molt condicionada per la recepció o no d'aquestes subvencions i atès que les bases seran pràcticament les mateixes de l'exercici anterior, proposa els següents acords. Primer, l'obertura immediata del termini per a les sol·licituds de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats culturals, esportives i veïnals i la publicació de les seves bases per tal de donar compliment a les partides previstes per aquest fi en el pressupost 2017 d'aquest Ajuntament. Segon, que la resolució de les subvencions es realitzi en el menor temps possible. Tercer, que tal vegada resolta positivament l'adjudicació de les subvencions, els pagaments del primer termini es facin en un màxim de 15 dies des de la resolució. Es va sotmetre a votació la proposta, resultant dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i Iniciativa Esquerra Unida, i la reserva de vot dels representants del Partit Popular, Units per Roda i Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, votaré a favor perquè estoy a favor de totes les entitats culturals, associatives, de totes les vecinales. Pero es verdad que eso está en marcha ya, que a ver, también las entidades, y seamos serios, porque yo he estado mucho tiempo en las entidades y no tienes que depender de la subvención del ayuntamiento. Eso es una cosa más que se da, que es una ayuda que me parece importante, y cuanto más ayude mejor. Pero para hacer actividad a una entidad lo que tiene que hacer son propuestas y trabajar, y cuanto más socios tengan mejor. Pero como que yo no voy a estar en contra nunca de las entidades, y si esto es una forma de agilizar, pues bienvenido sea, votaré a favor.
Muy bien, muchas gracias. Señor Luna, intención de vot.
Muy bien. Nosotros, desde nuestro programa electoral, que somos tremendamente coherentes con él, y muy enlazado con la señora Ramírez, que tiene toda la razón, nosotros pedimos en su momento, y en el cartapacio municipal, que ya no existe, porque se rompió, se destrozó, nosotros pedimos que hubiera un consejo de entidades, un consejo de entidades, que ese consejo de entidades formaran parte todas las entidades del municipio, deportivas, sociales, culturales, vecinales, todas, y que ese consejo de entidades fuera el que, con un borrador propuesto por el ayuntamiento, e hicieran su propia reglamento, ordenanza para aprobarlo en el pleno de cómo se subvencionan estas entidades. Por una cuestión muy simple, porque con eso rompíamos el que se pudiera hacer algún favoritismo político de alguna clase, alguna entidad concreta, por simpatía, por aproximación ideológica, me refiero, o por cualquier clase. Entonces nosotros dijimos que se hiciera un consejo de entidades donde formaran parte todas las entidades y que se les llevara un borrador para que ellos mismos y nadie más, hicieran las bases para el tema de las subvenciones, marcarse lo que son actividades de calidad, de excelencia, de todo lo demás. Por lo tanto, nosotros no podemos votar que sí ni votar que no. Nosotros nos abstenemos, pero nos abstenemos precisamente por el principio de nuestro programa electoral. Y como nuestro programa electoral, que iba en el cartapacio municipal y que ahora ya no se coge con pinzas, porque algún grupo de la oposición lo rompió en un principio, otro en un intermedio y otro lo destruyó día sí y día también. Por lo tanto, nosotros, como somos coherentes, vemos un razonamiento lógico en esta propuesta, pero no acaba de ser el modelo que nosotros queremos. El modelo objetivo y transversal, que no haya una intervención de simpatía ni de favor por parte del gobierno a ninguna entidad. Por lo tanto, nosotros nos abstenemos.
Muy bien, muchas gracias, señor Benedicto. Entonces,
sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que hay que leerse la moción. Aquí lo que dice la moción es, primero, que tenemos unos presupuestos aprobados con una serie de partidas para que las entidades en régimen de concurrencia competitiva, es decir, presentando sus proyectos y sus actividades, puedan tener una subvención y no sea a criterio del equipo de gobierno exclusivamente, sino de todo el municipio. Y lo que hacemos es pedir, ya que hay situación presupuestaria, que en vez de como el año pasado, que llegamos un poco tarde y fuimos un poco más deprisa, porque prácticamente no, creo que salieron en octubre, si no me equivoco, en octubre y en noviembre tuvieron que correr todas para acceder a la subvención. Y claro, una cosa es que salgan al principio de año, que las entidades culturales, deportivas y vecinales pueden planificarse mejor las actividades, que no al final, cuando muchas ya no pueden concurrir. Y luego viene que luego hay remanentes y no se gastan las partidas. ¿Por qué? Porque prácticamente se ponen en marcha al final de la ejercicio fiscal. Esto lo que pretende simplemente, que ya que hay partidas, se pongan en marcha las bases, que yo creo que ya están creadas, que son prácticamente iguales que las del año pasado, si no hay modificaciones, y que se pongan en marcha. No pedimos nada más, que se pongan en marcha, que no esperemos a que pase el verano y que luego en octubre hagamos correr a las asociaciones culturales, deportivas y vecinales para pedir la subvención. Eso es lo que pedimos, es tan sencillo como es. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor.
Efectivamente, nuestra coincidencia con el Partido Socialista, de lo que se trata es de que estas subvenciones se pongan en marcha cuanto antes y no esperemos hasta el último momento como ocurrió el año pasado. Nuestro voto es a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rajoval. Intenció de vot.
Sí, nosaltres votarem en contra perquè això segueix el seu procés i de fet ja està iniciat, però per exemple ara acabem de pagar les darreres de l'any passat i ha estat en escassos 10 dies des de que aquestes associacions han justificat la seva actuació, en un termini mitjà de 10 dies, des de que les associacions han justificat les seves despeses, l'Ajuntament els hi ha pagat prèviament i els hi havia adelantat un 75%. I això té un procés. I el que deia l'Encarna, les associacions han de ser conscients de que elles tenen unes funcions, un pressupost, una vida, no poden estar depenent exclusivament del suport de l'Ajuntament. L'Ajuntament els hi donarà el pressupost, el vam aprovar ara fa poc, estem acabant d'adjudicar les de l'any passat, d'acabar les de liquidar, comprovant les, i ara obrirem el termini de les següents. El que no entenem són aquest tipus d'emocions, com després en venen d'altres, de voler dir, doncs, estic aquí trucant a la porta per dir que facis això més immediat o més... Sí, d'acord, vindre a fer política, però nosaltres entenem que els terminis que estem duient a terme són correctes, que el suport a les associacions hi és, a nivell pressupostari fins i tot incrementat, i per tant el que els demanaríem doncs és que tinguin aquesta consideració que feia servir Encarna, de que l'Ajuntament arribi, fins on arribi i com ho fa, com pot i quan pot. El nostre vot serà en contra.
Molt bé, moltes gràcies, doncs. Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
5.
Ah, 6. Senyor Luna, vot a favor?
Vots a favor de la proposta.
Vots en contra?
6.
Sí. Abstencions? 2.
2.
Molt bé, doncs si no vaig errat, queda rebutjada la moció per majoria. Molt bé, passem al punt número 6, és l'expedient 3586/2017, que és la moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per l'aplicació del romanent de tresoreria de l'any 2016. Senyor secretari, sisplau.
Tenint en compte el romanent positiu del 2016 pendent d'aplicació i donat que no tot el romanent ha de ser aplicat a rebaixar deute, pel grup municipal socialista es proposen els següents acords. Primer, que quan es procedeixi a l'aplicació de part del romanent 2016 es tingui en compte les següents inversions. Projecte i execució d'obres de reforma i millora dels serveis del camp de futbol municipal, segons necessitats i consensuat amb l'entitat esportiva Club Atlètic Roda de Barà
amb un import aproximat de 36.000 euros. Increment de partida per al canvi de lluminàries de l'enllumenat públic, especialment a la zona de l'Eixample residencial, amb un import aproximat de 40.000 euros. Adequació del pas soterrani d'accés a la urbanització Merimar amb un import aproximat de 100.000 euros. Increment de les partides de subvencions del pressupost 2017 per a entitats culturals, veïnals i esportives amb un import aproximat de 10.000 euros. Increment de la partida per actuacions en la millora del transport públic i escolar amb un import aproximat de 20.000 euros. Segon, traslladar els serveis econòmics i tècnics competents per raó de la matèria d'aquest Ajuntament per tal que emetin informe a fi de possibilitar la realització durant l'actual exercici del present acord. Es va sotmetre a votació la proposta, resultant dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants del Partit Socialista i de Ciutadans i la reserva de vots dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida Alternativa.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
A ver, no voy a votar en contra porque, a ver, todo lo que pone aquí está bien, ¿no? Que se hagan cosas para el pueblo, pero yo estoy discutiendo los presupuestos, lo he aprobado, he dado el voto a favor y muchas cosas de las que pone aquí están recogidas en los presupuestos. Por lo tanto, no puedo votarla a favor, pero tampoco la quiero votar en contra porque que sí, que son temas que se tienen que hacer, pero bueno, se irán haciendo en función de la disponibilidad y de los recursos que tengamos. Por tanto, me voy a abstener.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, intenció de vot.
Moltes gràcies. Bueno, nosaltres ens sorprèn, la veritat, la moció, per una part òbvia, no? Hi ha hagut uns pressupostos. Aquests pressupostos, els que ens vam abstindre, que no vam votar ni sí ni no, ens vam abstindre, va ser a canvi de l'increment d'algunes partides. Per cert, nosaltres vam parlar d'un increment de partides en Ciutadans, si no vull recordar malament, del transport públic. Si no vull recordar malament, nosaltres vam demanar un increment de partides a lo que són les associacions esportives i culturals. I nosaltres també vam demanar amb unes altres partides l'increment d'elles. Bueno, jo suposo i vull creure que el Partit Socialista va tindre l'oportunitat també de poder negociar-lo, de poder dir la seva, però és clar, és una mica incongruent que en aquests moments nosaltres poguéssim votar algo que ja als pressupostos se recolleix. I se recolleix per les negociacions que van tindre per arribar a una abstenció. I no van arribar a un sí per no trencar el cartapassi municipal, perquè el que vam acordar el cartapassi municipal continués viu. Però la veritat és que nosaltres, el projecte d'execució de les obres i reformes i millores del servei de camp de futbol, i tant, quan nosaltres vam presentar la moció de la pista d'escaig, ja ho vam dir, que això no perjudiqués a la subvenció que se li tenia que donar al camp de futbol. Per tant, jo, la veritat, votaria a favor si aquesta moció se se'l reconsidera d'una manera diferent. És a dir, que tots els grups parlamentaris, perdó, els 22 anys se peguen, tots els grups municipals, amb la llista que tenim, diguéssim nosaltres quines són les prioritats. Perquè, esclar, si no, aquestes són les prioritats del Partit Socialista i les del grup PP i UPR i les de Ciutadans i les d'Esquerra Unida i tal. Per tant, jo el que pregaria que se reconverteixi aquesta moció en una moció de que arribéssim a un acord tots els grups, tots, govern i oposició, amb tota la llista que té el govern, quines són les prioritats que nosaltres podem fer. D'acord amb aquest emmarcat també d'un interrogant de com quedaran els pressupostos generals, perquè segons com quedin els pressupostos generals, si la llei d'acompanyaments continua sent la mateixa, alguna de les qüestions que aquí s'estan apuntant no es podran fer, no per voluntat de l'Ajuntament, sinó perquè tenen que estar molt lligades a lo que són el pressupost d'equilibri pressupostari. Per tant, jo demanaria al Partit Socialista que aquesta moció es pogués
considerar una moció de tots i que tots rebéssim un acord de ficar totes les prioritats que creiem que són les millors pel municipi. Perquè d'aprovar això, el problema que tindrem és que seran les prioritats del Partit Socialista. Que algunes puc estar d'acord, senyor Benedicto, totalment, i amb algunes jo puc tindre unes altres diferents. Per tant, nosaltres, de si se manté així, ens abstindrem. Si se reconsidere, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto. Entonces,
gràcies. Ah, primer, esta moció és demanar a l'equip de govern que tingui en compte, no que faigui. Dins de l'aplicació del romanent, que no dels pressupostos, perquè jo no sé en quina part dels pressupostos, però almenys jo no he pogut trobar, està el projecte d'execució d'obres i reforma del club dels vestuaris, la zona esportiva del club de Riquebrà. Jo no la veig, perquè, ni tampoc l'equació del pas subterrani per a Medimar. Jo no l'he vist en els pressupostos. Jo crec que pot ser que sigui. A més, la majoria d'aquestos són projectes que ja té l'equip de govern. No estem inventant res. Per tant, ja hi són. El que diem que nosaltres com a partit polític i volem sometre al coneixement i a la votació de tots els grups municipals, si estem d'acord o no, dins de les que pugui tindre l'equip de govern, que al final passaran per aquí per plenari i mostrarem qui es posicionar, i que tinguin en compte aquestes partides. No de pressupostos, d'aplicació del romanent. Sí o no? No hi ha més. Jo, si el Partit Popular i altres grups municipals volen portar les seues, les valorarem i també ens posicionarem i segurament pues, també les votaríem que sí. Però cada un que porta les seves. Esto va passar per Junta de Portaveus, va passar per Comissió Informativa i, lo siento, senyor Luna, en plenari no és moment. Si vostè hagués tingut algunes proposicions que fer per incorporar, ningú les haguessin fet. El que no podem deixar és la moció oberta, perquè llavors precisament no sabrem de què parlem. Vale? I estem parlant també d'altres coses que pot ser sí o no, d'ahir ve un segon, que entren en l'aplicació del romanent. D'altres coses, perquè encara tenim que és cert que algú ha aprovat els pressupostos, com si s'ha aprovat el decret de l'estiva, i aquí s'han ficat d'acord certs grups parlamentaris, i com volen se fiquen d'acord, i en el tema dels pressupostos pues, sembla que és més difícil. Tant de bo tinguem tots la mateixa il·lusió per a poder les coses que importen com és els pressupostos de l'Estat. Bueno, el que demanem és simplement això, que nosaltres com a grup municipal volem ficar la reflexió de que aquestes temes són, aquestes inversions o despeses són importants, entenem que són importants, que les tinguin en compte i que si volen tindre bé incorporar-les quan es presenten l'equip de govern l'aplicació del romanent, doncs nosaltres ja la direm. Esto es lo que es. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor, intenció de vot.
Bien, nosotros también nos abstuvimos en los presupuestos, señor Luna, y no a cambio de nada en concreto. Es decir, no fue por un partidas más o partidas menos, súbame esto o bájeme lo otro. Aquí la moción está clara. La moción dice que se tenga en cuenta y el dinero ha de proceder de la aplicación del remanente de tesorería. Creo que está muy claro. No le están pidiendo al gobierno que lleven a cabo estas actuaciones. Le están pidiendo que, si puede ser, simplemente se tengan en cuenta. Creo que no, poco más hay que explicar. Es decir, lo que el gobierno considere que puede hacer, además de que lo haga. Ya está. Nuestro voto es a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ruela. Intenció de vot?
Sí, el nostre vot serà obertament en contra. En contra per què? No perquè estiguem en contra d'aquest tipus de propostes, no? Perquè, com ja han dit aquí, la majoria són projectes de l'equip de govern i de les persones que han aprovat el pressupost. Per tant, no, el que no entenem és l'acord en si. Teniu en compte el que ja sé que teniu en compte. Vale. Com ha dit el senyor Luna, hi ha partides que ja s'han parlat. Diu, increment de les partides de subvencions del pressupost 2017 per entitats culturals. Vam incrementar 2.000 euros. Veïnals, de 4, de 6 van passar a 10. Si tot això ja està fet. Dins del llistat d'actuacions fora del pressupost previstes amb el romanent, les financerament sostenibles, hi havia el camp de futbol. Se'ls va facilitar, de tot això s'ha parlat. Evidentment no està dins del pressupost, perquè és per fer-les amb romanent. Doncs el que no entenem, perquè, permís, senyor Luna, aquestes no són les prioritats de l'equip socialista, del Partit Socialista. són les que durem a terme. És que ho farem, això. Llavors, què és? El primer que les demane, sí, no? Que le pone el cascabel al gato, el primer que les pide. I llavors, vindrem aquí tots, com diu el Fedoruna, vindrem amb la, no, cadascú amb la seva carta als Reis, i si a més saps que ja les faré, caram, semblarà que les he fet gràcies a mi. Doncs no, no li podem votar a favor, perquè, insisteixo, la partida de l'enllumenat públic està demanada una subvenció, està aprovada el pressupost, per tant això es farà. L'increment del transport, ens diu Ciutadans, no van pujar res, però nosaltres sabíem que Ciutadans tenia dins dels seus plantejaments la pujada de la partida de pressupost de transport. De 10 va passar a 17, aquí se'ns diu 20, què vol dir, 17 més 20? O... Doncs nosaltres això ja ho hem fet. Per tant, no li donem suport des d'aquest punt de vista, no perquè les partides ens semblin més o menys adient o es puguin o no es puguin fer, sinó perquè no entenem, o sí l'entenem, però no compartim el sentit de la moció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Luna, torn de rèplica.
No, simplemente porque me ha sorprendido mucho la explicación del señor Ibós. Dice, nosotros nos abstenemos sin haber llegado a ningún acuerdo. Es decir, ustedes indirectamente han votado que sí a los presupuestos a cambio de nada. Yo, para echarle un cable, le he dicho, porque me parecía que era así, que Ciudadanos había pedido un incremento del transporte. Hoy me entero que por deducción del equipo en minoría de Convergencia y Unión pensaban que ustedes querían esto. Pues bueno, pues quede claro que el Partido Popular se abstuvo en unos presupuestos a cambio de mejoras para el pueblo. Y que ustedes hicieron un cheque en blanco, votando una abstención, sin llegar a ningún acuerdo. Dígame usted si eso es razonable o no es razonable.
Molt bé, senyor Benito, havia demanat tot una rèplica.
Sí, muchas gracias. Es una cosa que si realmente el equipo de gobierno las quiere hacer y las tiene previstas, pues no sé por qué votar en contra. Gracias.
Es obvi. Molt bé, senyor Ibor, torn de rèplica.
El hecho de que nosotros no planteáramos en su momento unas contrapartidas para abstenernos en el presupuesto no quiere decir que no habláramos de esas contrapartidas. De esas contrapartidas hablamos en su momento con el alcalde y nosotros globalmente dijimos que no, dijimos que nos íbamos a abstener. Así de sencillo. No es un tema de que esto si me subes 2.000 más, esto si me pones 3.000 más, esto si me pones 4.000 más, pues vale, estas cuatro cosas y me abstengo. No, nosotros llevábamos un tema completo, si no funcionaba el tema por ahí, pues nos absteníamos y esta fue nuestra postura. Creo que es fácil de entender.
Molt bé, senyor Luna.
La entiendo a la perfección. Es la filosofía de unos presupuestos sin partidas presupuestarias que indiquen y justifiquen la justificación. Lo he entendido claramente.
Molt bé, gràcies a tots. Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la moció, perdó.
4.
4. Vots en contra.
6.
Abstencions.
3.
3. Per tant, queda la moció rebutjada.
Rebutjada.
Fem ara el punt que hem inclòs d'urgència, que és la resolució de les delegacions a la modificació de la relació de llocs de treball. És aprovació definitiva i aprovació definitiva. Perdó, senyor secretari, sisplau.
Deixeixo íntegrament, tenen accés tots de la documentació alguna dada personal que ve que no s'ha anonimitzat. Si els sembla, deixeixo només la part
resolutiva.
La part resolutiva. Primer, desestimar les al·legacions presentades en relació a l'expedient d'aprovació inicial de la relació de llocs de treball. Segon, aprovar definitivament la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament per l'exercici 2017. Tercer, publicar íntegrament la citada relació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat i remetre una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat en el termini de 30 dies i notificar l'anterior acord a les persones que han presentat al·legacions. Com que ha entrat d'urgència, no està dictaminada.
Molt bé. Moltes gràcies. Doncs vots a favor, perdó, a favor de la proposta o intenció de vot, perdó, intenció de vot, senyor Encarna Ramírez. Sí, intenció de vot, en cas que n'hi hagi. Sí. Senyor Luna, sisplau, intenció de vot.
veure, nosaltres en aquest tema serem coherents, vull dir que conforme ja vam fer l'última vegada manteníem el nostre vot, o sigui que també fes favorable, eh?
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, no he tingut temps de mirar-m'ho la com, com seria, és que, en fi, des de les 4 de la tarda ja estava, però que s'anunci el que a les 4 o les 3 menys 5 que llegava el correu a les 4 de abierto és impossible. Por tanto, una precisión, ¿a qué grupo profesional pertenece? ¿Es a uno, a dos?
A dos.
A dos, porque no lo he sabido. Entiendo que el complemento de destino está dentro de las de la horquilla de... Pero es que lo siento, nos vamos a tener
a
que
dos,
abstener.
Del 16 al 28, creo recordar.
Nos vamos a abstener.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
A favor.
Molt bé, senyor Reduela.
A favor.
Molt bé, doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Perdó, no, senyor Luna, sisplau.
Senyor alcalde, simplement tornar una altra vegada a dir que aquestes qüestions no tornin a passar en una hora abans. Nosaltres, el nostre vot, bé, per l'informe que fa el tècnic de recursos humans i tenim que creure en un professional i en un tècnic. Però ha sigut per això, perquè no han tingut gens de temps per poder llegir tot l'informe detallat que ha fet el director o el cap de recursos humans, que s'ha de donar un vot de confiança en aquesta persona.
Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem ara sí, a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
11.
Vots en contra? Abstencions?
Sí, dues.
Molt bé, s'aprova doncs per majoria. Passem ara a l'apartat B, que és l'activitat de control. I en el punt, en aquest cas, passaria a ser el 8è, senyor secretària, si no... Aniríem faltant un punt, no? Bé, doncs en el punt 8è és donar compte del decret d'alcaldia número 2017-0745 de data 28/4/2017 en relació a la prohibició d'obertura de l'activitat de discoteca i del complex de les carpes a l'aire lliure a la carretera d'accés de Roda de Barà. Es dona compte. El punt 9è és donar compte del decret d'alcaldia número 2017-0792 de data 4/5/2017 en relació a la convocatòria de subvencions per a la contractació de persones desocupades, l'autoocupació i l'emprenedoria de l'any 2017. Es dona compte.
Sí, senyor Alcalde, perdó.
Si un cas en el pregs i preguntes estem en l'apartat de donar compte
que toca, no?
Estem en l'apartat de donar compte, per tant es dona compte en l'apartat de pregs i preguntes el que vulgui, li contestarem el que vulgui.
Sí,
en l'apartat de pregs i preguntes el que vulgui.
És una qüestió de forma, no és una qüestió d'interpretació política.
Doncs digui. Davant.
Ara, jo em faria lectura del punt segon que diu, suposo que estem parlant de les convocatòries per l'any 2017.
Sí, 2017.
I el pol segon diu 2016.
D'acord.
Tindríem que fer una rectificació d'errades.
Moltes gràcies.
La publicació de la convocatòria per això és correcta, com que la fa la base de dades nacional de subvencions i no l'Ajuntament. Perfecte.
Molt bé, moltes gràcies. El punt desè seria donar compte dels decrets d'alcaldia 2017 des del 703 fins al 889. Es dona compte. Donar compte de les actes aprovades per Junta de Govern Local, es dona compte. I en el punt 12 seria donar compte del seguiment de les mocions presentades pels grups municipals, es dona compte, se'ls ha donat compte en paper també abans de començar la sessió, on hi ha tot un gràfic de com estan totes les diverses mocions presentades des de l'any 2015, des de les eleccions municipals, evidentment, el mes de maig de 2015, 16 i el que va d'any 2017. Passem ara a l'apartat de C, de pregs i preguntes. Anem primer a respondre a les preguntes efectuades en el plenari anterior. La primera pregunta, senyor portaveu.
La primera pregunta ve per part de Carles Ramírez, Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, en relació a la Pedrera, l'adequació de l'espai de la Pedrera, i es qüestiona el tema de per què s'ha fet amb ciment i no amb uns altres elements, com hagués pogut ser travieses o fusta, i també pel tema de l'accés per persones amb minusvalia. La regidora Teresa Ferrer, Cultura, donarà compte.
Hola, bona tarda. En principi, contestar el per què han sentit les grades i no amb travesses. Les travesses estan prohibides. El que és la paraula travessa, el que ens referim a les travesses que hi havia a la vida, doncs això està prohibit. Després es va consultar amb els arqueòlegs i els arqueòlegs aconsellen que ara actualment, com s'ha de rehabilitar qualsevol cosa de les que siguis antigues, sobretot quan és una cantera que és romana, diferenciar molt el que era abans i diguem ara, perquè justament voler imitar el que era el d'abans, vull dir, és una imitació, no es pot ser mai el que era doncs, el romànic, no? I pels anys venidors, amb els anys, com hi hagi doncs, una altra rehabilitació, es pot fer d'una altra manera i sempre es veurà el diferencial, això era de l'any X i això serà, per exemple, del segle XXI, no? El que es feia amb això i suposo que és perquè aquest és el criteri que s'ha seguit de fer doncs, les grades de la cantera amb ciment, que és, doncs, vull dir que potser hi ha gent que s'estranya, però un cop explicat això i un cop parlat amb els arqueòlegs et donen els raonaments i llavors penso que és el que per això vam decidir de fer-ho d'aquesta manera, no? Aquesta és una de les contestes. Després també hi havia la pregunta que vostè va dir amb molt bon criteri de que si hi havia una rampa, doncs bé, està previst, vull dir, justament allò és pla, només és rebaixar una mica la vorera perquè doncs, ja queda pla. Justament l'any passat vam tindre l'experiència que teníem persones que venien a veure els espectacles de la Pedrera, justament venien amb cadira de rodes i no era inconvenient, vull dir que va ser fàcil de que poguessin baixar, i vull dir, llavors és l'únic poder dels actes que es van fer aquí que es podien accedir amb cadira de rodes, no? Vull dir, i aquest any encara se'ls facilitarà més, s'està doncs previst, vull dir, si vol li puc nomenar hasta la persona, que és una persona d'aquí del poble molt coneguda, no? L'Angelina venia perquè li agradava molt, deia almenys puc vindre a la Pedrera perquè puc entrar amb la meva cadira de rodes, però aquesta vegada es baixarà encara més la vorera i llavors serà pla, quedarà pla i ja està previst, vull dir que...
El següent torn de preguntes venen des del Partit Popular Units per Roda. Les primeres fan relació al tema del servei de les platges. Es qüestionava el tema de Setmana Santa, doncs, si els serveis estaven en funcionament o no, i doncs, una reflexió al respecte. Isabel Mondéjar explicarà el tema de la temporada i dels serveis com a regidora de les platges.
Bé, bona tarda. Com ja sabeu, la temporada turística fins ara començava el 15 de juny i s'acabava el 15 de setembre. Aquest any hem volgut avançar-la, hem fet un mes més. La temporada turística s'ha de preveure amb bastant de temps i planificar-la amb molta antelació, i llavors s'han d'establir criteris de dates i tot això que no poden servir per tots els anys, perquè per exemple la Setmana Santa pues, cada any de vegades cau abans o de vegades cau després, llavors és més complicat. Així hem establert que la data del 15 de maig seria justament un mes abans del que estàvem fent fins ara. Provarem. Tots els serveis han estat muntats amb aquesta data, amb aquest termini, els serveis com les dutxes, les passarel·les, etc. I bueno, de moment continuarem amb aquesta línia i bueno, recalcar això, que la Setmana Santa és molt complicada de preveure perquè no cau mai amb les mateixes dates. També val a dir que a l'hora de plantejar la temporada, doncs clar, tot suposa un cost per l'Ajuntament i quan més avancem, més increment de costos hi ha.
La següent pregunta també va relacionada amb la platja, en aquest cas la de la Pellisseta. Es qüestiona les actuacions que hi hagi pendents a fer amb el sobreeixidor de la platja de la Pellisseta.
Sí, amb el sobreeixidor i també es parlava de males olors i que hi havia hagut un episodi d'algues. Doncs sí, es va produir un episodi d'algues i es va procedir a treure-les, com sempre s'ha fet quan hi ha massa o molta acumulació. Aquestes algues, és un fet natural i esperem que se segueixi produint. Nosaltres les seguirem traient, però voldrà dir que tenim un fons marí que encara és ric en vegetació. Pel que fa al tema de les olors, és per culpa del trencament del sobreeixidor. Hem donat i hem traslladat a aquells que van causar aquest dany, que són el port, i els responsables, que són la Generalitat de Catalunya. Després hi ha una altra pregunta que va relacionada amb el Roc de Sant Gaietà, la presència de rates. Bueno, he de dir que nosaltres procedim a fer la desratització, es fa 4 vegades a l'any a totes les clavegueres i també es fan serveis extraordinaris, o sigui, hi ha els actius, que són aquestes 4 incidències que es fan, i després els reactius, que és cada vegada que ens criden o que hi ha algun problema tant de desratització com de desinsectació, etc., es procedeix. Vull dir que es fan totes les vegades que cal.
La segona pregunta, que també va adreçada en aquest cas a la regidora de Sanitat, també Isabel Mondejar, fa referència al tema de les residències sanitàries i al tema del suport sanitari d'urgència en el municipi de Roda de Berà.
Sí, la última part de la pregunta diu que també es podria intentar que sumessin altres municipis veïns a la mancomunació o mancomunitat d'aquests serveis. Bueno, doncs dir que aquests serveis, per exemple a Bonastre, és el municipi on nosaltres som la seva referència hospitalària, diguéssim. Nosaltres, o sigui la nostra població, que és Roda de Berà, tenim molt a prop Vendré i Tarragona, el cap de Torredembarra, que funciona 24 hores per les urgències, però tot i amb això hi ha urgències derivades a Santa Tecla, ja que bueno, amb aquest tipus de serveis, per exemple, no hi ha màquines de raig-X, bueno, tenen alguna deficiència. També referents amb el consultori de la platja, dir que ja fa uns mesos que ens hem reunit, hem tingut diverses reunions amb la Generalitat per l'obertura del servei mèdic de la platja. Llavors, bueno, ens han donat diverses dades que expliquen la impossibilitat d'obrir el servei degut a la baixa demanda d'usuaris que hi havia quan estava obert. Tot i amb això, nosaltres podem continuar amb aquestes reunions i val a dir que jo crec, o sigui, és la meva opinió, però penso que continuaran amb la mateixa línia, però bueno, nosaltres, tot i amb això, podem continuar amb aquestes reunions i continuar insistint.
La següent pregunta també relacionada amb Isabel Mondejar, com a regidora de platges, se li demana el nom dels adjudicataris, el temps de l'adjudicació i els criteris establerts per la concessió de les guinguetes de les platges.
Bé, doncs procediré a llegir totes les guinguetes i totes les diverses activitats que hi ha a les platges i el nom de l'adjudicatari. Han estat adjudicades definitivament les següents guinguetes: la GU01 a Verònica Evelia Real d'Àngelo Taca, la GU04 al Club Marítim del Roc de Sant Gaietà, la GU07 a Nayim Chair Tirado, la GU09 a Ricardo Sebastián Reina, i de les altres activitats, la ZC01, que és una zona lúdico-esportiva, ha estat adjudicada a TDC Park, la ZC02 també a TDC Park i la ZC03 també a TDC Park. La TN02, que són tendalls, ha estat adjudicada a l'entitat urbanística del Roc de Sant Gaietà. La AC01, que és una caseta d'informació, ha estat adjudicada al càmping Mediterrani S.A. La LB-01, que són patins, ha estat adjudicada a Severina García e Hijas. La LB-03, que també són lloguer d'embarcacions sense motor, ha estat adjudicada al càmping Mediterrani. La LB-04, que és el mateix, embarcacions sense motor, al Club Marítim del Roc de Sant Gaietà. La EN01 és una escola de windsurf i ha estat adjudicada a Surfers SCP. LB-05 ha estat també adjudicada a Surfers SCP, que són lloguer d'embarcacions sense motor. LM01, que és una banana, ha estat adjudicada al Surfers SCP. I la ZA03, que és una zona de varada del Club Marítim del Roc de Sant Gaietà. Finalment, les guinguetes que encara estan pendents d'adjudicació són la GU05 i la GU06.
el termini és de 4 anys,
anys,
no?
Sí, sí, ai, perdó, sí.
Ja que...
Per 5 anys.
5 anys. 5 anys. Ja que porta l'esbranzida, la regidora de platges per part del PSC, se li preguntava sobre el tràfic de sorra, qui el fa, per què es fa i sobretot a càrrec de qui va, els moviments de sorra que darrerament s'han visualitzat a la zona de la platja Costa Dorada, Barà, etc.
Bueno, pues com ja sabeu, cada any es fa trasbassament de sorra. Qui el fa és el Ministeri de Medi Ambient, sempre el fan ells. I bueno, es fa des de la platja de Costa Daurada cap a les altres platges degut als temporals i bueno, les llevantades que hi ha, pues s'emporten la sorra de les platges que són més petites o les que queden més a la part de llevant, i llavors s'han de reposar perquè si no no tindríem sorra, amb la qual cosa cada any fem aquesta gestió i cada any ve a través del Ministeri de Medi Ambient.
La segona pregunta també del Partit dels Socialistes va dirigida a la regidora de Serveis Cèlia Tresserres i és respecte del tema de la poda, els criteris tècnics jurídics que es fan servir tant per la recollida de la poda i l'efectivitat de la poda, la poda en si. En quins temps, en quins sectors, en definitiva, quins són els criteris tant a nivell contractual com a nivell de recollida que es fan servir per aquests serveis?
Sí, bàsicament són tècnics. Referent al servei de recollida, en pocs dies estaran confeccionats les bases per treure concurs a aquest servei. I referent al servei de poda, el criteri que segueix, com he dit, és tècnic i de requeriment de poda, ja que segons les èpoques que genera més poda i amb el servei de jardineria municipal no s'arriba i llavors necessitem pues, d'una empresa externa que pugui prestar-nos aquest servei. També la mancança de poder contractar reforç per aquest servei pues, requereix que sigui una empresa externa la que faci aquest treball.
Sí, la darrera pregunta és per part del grup de Ciutadans i anava referida sobre la taxa del dret del vol aquest, la famosa taxa aquesta de l'1,5%. Ens demanaven si aquesta taxa s'havia cobrat o demanat o com estava el tema. Es fa esment també en el tema del seguiment de les mocions. Jo sembla recordar que més o menys s'havien portat els números, però sí, efectivament es cobrava i està a l'ordre dels 130.000 euros. Es feia referència també a una sentència del Suprem que és, al meu entendre, és un altre tipus d'ordenança que també estudiarem implantar-la en el municipi quan tinguem capacitat tècnica per fer-ho. Però de la del 1,5%, que és aquesta famosa de les entitats que presten els seus serveis i fan servir el sòl de telecomunicacions i de xarxa d'energia, doncs portem recaptats 130 i escaig, 130.000 euros i escaig a l'exercici de 2016.
Molt bé, doncs queden per contestades les preguntes. Anem ara a l'actuació de pregs o preguntes d'aquest plenari. Senyora Encarna Ramírez.
Sí, una pregunta que me hace una ciudadana de aquí, una vecina del pueblo. La escuela Salvador Espriu, bueno, las escuelas son de la Generalitat, pero el mantenimiento son del ayuntamiento, ¿no? Entonces, en el patio de la escuela Salvador Espriu parece que había problemas de piedras y arena y tal, ¿no? Y hubo un accidente de una niña en noviembre. No fue muy grave, pero hubo un accidente que ya os pasaré. Que se mantenga limpio el patio en condiciones para que no pasen estas cosas. Lo digo porque me ha pasado información, ¿sí? No siempre está así, pero que se tenga mucho cuidado en estas cosas. Y la otra es una propuesta también de algunos vecinos con el tema, Isabel, con el tema de la fiesta mayor, el tema de la contaminación acústica, que se tenga en cuenta los decibelios de la fiesta y la orientación del escenario principal, a ver si es posible cambiarlo para que no haya tanto ruido en muchas zonas del pueblo que la gente no puede dormir, y hay gente que trabaja en agosto. Solo tenerlo en cuenta, es una petición que me han hecho y que estoy obligada a preguntar y a proponer, ¿vale?
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Enric Vidal. Preguntes o precs?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Portem dos precs i tres preguntes. El primer prec va sobre el punt d'informació juvenil, més conegut com el PIJ. que celebra feliçment els seus 20 anys de la seva inauguració. No creuen vostès que ja va ser hora que des del govern i la regidoria de joventut en especial es plantegin o estudiïn d'una vegada sobre la necessitat de que el punt dels joves obri les seves portes els caps de setmana? Seria important i donaria un millor servei i atenció als nombrosos joves del municipi que no saben què fer ni on els caps de setmana. A Roda de Barra comença ben conegut, no tenim cap mena d'activitats per ells i elles, fora d'algunes èpoques puntuals de l'any, que no sigui el futbol i poca cosa més. Amb aquest prec, i també potser pregunta, però ho farem com a prec, ens fem ressò en tota necessitat que molts nois i noies i pares han fet arribar, i suposo que vostès també algú els hi ha comentat. El punt juvenil, el PIC, que tan bona feina i serveis ha fet en aquests 20 anys, necessita una dinamització obrint les portes als caps de setmana, dissabtes preferentment tot el dia i com a mínim diumenges a la tarda. I si és convenient ajustar en algun horari adequat dels dies laborables, que evidentment hi va poca gent, perquè evidentment la gent jove té altres feines. Per tant, doncs, davant de les poques activitats que hi ha en aquest municipi, els joves no saben què fer, han de marxar amb pobles veïns o quedar-nos al carrer, doncs, en fi, fent el que poden, i que els obliga, com dèiem, a marxar, doncs demanem això, no? La possibilitat que estudiïn de que el punt d'informació juvenil, el que felicitem pels 20 anys, de bona feina que ha fet, doncs ara aprofitem aquesta majoria d'edat, com deia el Serrat, majoria passada d'anys, doncs obrin els horitzons i ofereixin un millor servei i tingui estudiïn la possibilitat d'obrir els caps de setmana, perquè realment doncs faria molta falta. L'altre prec també és que, ben arribat a la meitat d'aquesta legislatura, el nostre grup municipal, i també hem tingut diàleg amb altres grups del plenari, li demanaria al senyor alcalde que tingués en consideració la celebració amb el decurs dels propers mesos d'un ple que pugui debatre l'estat del municipi, tal com ja fan molts municipis d'arreu del país. És una potestat que hi ha avui en dia al Congrés dels Diputats, als parlaments autonòmics, i penso que seria bo també i saludable fer-ho al municipi. Aquesta sessió plenària tindria la finalitat de debatre, conèixer i valorar els grups municipals i els veïns i veïnes de Roda de Barà la gestió feta pel govern durant aquests 2 anys de gestió municipal i conèixer el grau d'execució de les propostes aprovades als plens celebrats des de l'inici d'aquesta legislatura i fins a la celebració d'aquest plenari especial que esperem doncs tingui a bé tirar-la endavant, ensenyar la transparència de la gestió que fan vostès. Aquest parec que avui sometem a la seva consideració donarà peu a una moció que presentarem a la propera sessió plenària de juny, conjuntament amb els grups que vulguin sumar-se a aquesta petició. Tenia que ser una moció, però d'acord amb els tècnics hem preferit doncs ampliar-la i fer-la millor, però ja li sometem a consideració amb aquest plec, senyor alcalde. En l'apartat de preguntes, des de fa mesos ens preocupa i cada vegada més l'inseguretat que pateixen els veïns de Roda de Barà. Robatoris a les hores de la nit i també inclús als domicilis entrant, però també ja hem arribat a l'extrem de que s'arriba d'entre els domicilis, intimidacions, robatoris i moltes coses doncs en plena llum del dia. També inseguretat al carrer, vehicles aparcats, etc, etc, etc. Realment l'inseguretat és un dels temes que està de boca en boca pels carrers. Som conscients de tot i l'esforç i la precarietat d'efectius que té la policia local i la feina que fan, que arriba d'on poden, que fa tot impossible arribar a tot arreu, i els delinqüents són salvadors i van ben organitzats. Quan la policia va acabar la sota marítima, o tenen que estar un acte important, saben que disposen d'un temps preciós per actuar sense cap mena d'escrúpol, a vegades amb violència, com ens han comentat més d'alguna persona, i realment la situació, senyors del govern, és més que preocupant i el veïnat no es troba segur ni protegit davant de la llau d'incidències que es van registrant en els darrers mesos. La pregunta seria aquesta: tenen previst fer alguna actuació imminent incrementant els efectius de la policia, que repetim, no la critiquem ni molt menys perquè fan el que poden ni més, o bé demanar el reforç, com han fet altres municipis, dels Mossos d'Esquadra? No l'estiu, tot l'any, I realment, doncs, que actuen doncs, a forma eficaç en llocs conflictius com, malauradament, avui en dia és el nostre municipi. Actuïn, sisplau, i no es quedin de braços plegats. Els veïns i veïnes ho necessiten i ho demanen amb urgència, perquè realment s'ha arribat a una situació més que preocupant. També li volem fer arribar a vostè, senyor alcalde, com a responsable i directe de la direcció de la ràdio de Roda de Barà, la nostra queixa, i també en combinació amb algun grup municipal, pel descontrol i canvis constants que pateix el programa dedicat periòdicament als grups municipals, que som majoria de l'oposició. I sembla que vostès no tinguin en compte encara després de 2 anys. Mentre vostès apareixen cada setmana i sense sempre que volen explicar les seves benaurances i activitats, La majoria d'aquestes activitats i entrevistes en repeticions incloses en hores nocturnes i de cap de setmana, la nostra aparició fugaç, que hauria de produir-se cada 5 setmanes des de fa temps, que es va allargant fins a arribar a tenir presència quasi bé cada 2 mesos i a vegades més, i sense cap repetició. Els hi vam demanar una vegada i va quedar al calaix. Primer es va delegar que hi hauria vacances, que hi havia vacances de la persona que ho presenta, que fa les entrevistes. O bé en el cas de la setmana vinent, que no serà possible degut al FICCAT, perquè la ràdio queda paralitzada una vegada més quan arriba al FICCAT. Sembla que quan arriba aquest aconteixement, que és un gran aconteixement, doncs algunes coses queden doncs dormint, no? Realment li demanem que es tingui en compte aquest tema. En el nostre cas demanem que, si pel motiu que sigui la persona encarregada estigui absentat, que el programa que pertoca al grup que sigui es gravi amb anterioritat, com fan vostès sempre que els interessa. I ja no parlo de la discriminació que abans hem dit de que vostès disposin de repeticions a Dojo i la resta de grups hem quedat sempre al marge. La sortida realment doncs és tindre una millor coordinació i tindre doncs, realment el que demanem, no? Més seriositat i més rigorositat, perquè nosaltres ja no és que siguem majoria, és que ens mereixem el mateix tracte que vostès, almenys igualitari. I també, amb el darrer ple, avui agraïm al senyor Encarnat, que no sé si ha portat aquí els corres i danses, doncs vostès van a votar a favor, van votar en contra d'una moció que vam presentar nosaltres sobre el tema de defensar la gent que han vist ocupada la seva casa. I mira per bon, el seu grup, el PDeCAT, es diu així, oi? Ha presentat ara al Congrés dels Diputats una, diu així, una proposició de ley encaminada a agilizar los desahucios en caso de ocupaciones ilegales de viviendas y obtener una desocupación inmediata de forma efectiva en el tiempo más breve posible que permita a los propietarios recuperar su piso. Vostès van navegar en contracorrent. Són conscients d'això? Ens ho ha passat les cambres de comerç de Catalunya. Un manifest que, a més, ens ha fet arribar les cambres de la propietat urbana de Catalunya, diu, hace falta un procedimiento rápido y urgente para desalojar ocupas. Vostès, no sé per quin motiu, doncs realment ens ho explicaran, perquè van votar en contra d'aquesta moció. En algun cas ho podríem entendre, però vostès no. Escolti, aquí està, I acabo. Gràcies pels dos despatxos, que sembla que per fi hem acabat, la Sagrada Família està acabant-se, dels grups municipals, i escolti, també felicitar-los perquè tenim aigua de la terra. Miri, per bon, aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona que ve de l'Ebre, per mi. Res més, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laura Molla. Preguntes, precs.
Seguint en la línia d'aquest mateix ple, ens agradaria saber quina és la línia política en relació amb les polítiques de dones que s'estan duent a terme des del govern, això per una banda, línia política o accions concretes, i per una altra banda un prec. Celebro enormement que haguem aprovat per unanimitat una moció en el que insta el govern municipal a l'elaboració d'una diagnosi i un pla municipal per la diversitat sexual i de gènere. El prec va en relació que, com no tenim cap pla de dones ni en relació a les dones, si podem fer el pla municipal d'igualtat, incloent aquest col·lectiu, i per la diversitat sexual i de gènere. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. Precs, preguntes.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres tenim alguns precs i alguna pregunta. Començarem amb uns precs. El primer prec és la instal·lació dels sistemes per evitar que els vehicles invadeixin els carrers laterals de l'avinguda Sant Jordi. Van posar els bams aquells, però resulta que tothom ara encara és pitjor. Per esquivar-los fan una CCS allà i ens han trobat amb molts ensurs. Sobretot el que pregaríem és que es col·loquin alguns pivots o algo perquè invadeixin, evitar que els vehicles facin aquest moviment. Un altre prec és referent al carrer Londres. És un carrer que els que viuen a la part de l'Eixample fan servir molt sovint per baixar al poble, i ens trobem que justament en aquest carrer es pot aparcar amb dos costats. Inclús uns aparquen damunt de la vorera, que comença a estar malmeta, i el que voldríem és que intentar evitar sos, perquè a vegades baixen furgonetes o camions i ens trobem atollats allà i no podem tirar ni endavant ni endarrere. D'intentar fer com a la resta dels carrers, 15 dies, 15 anys, fer un canvi. Un altre prec és unes instal·lacions de panels informatius a la zona dels Madalers, a la platja. La zona del Madalè està situada a la plaça Llarga, com ho saben. És un ecosistema d'unall, és amb l'últim que es queda al nostre municipi, uns dels últims. En aquest espai natural podem trobar espècies singulars de vegetals i animals. Hem pogut comprovar que en aquesta zona no està de tot bé delimitada i que sols assisteix un panel informatiu. Nosaltres el que pregaríem és que cada accés que té aquesta zona d'unar pues, pogués col·locar un panel. Una pregunta és, el passat 27 de febrer la Diputació de Tarragona, l'expediente P5/17 del SAT, i com a assumpte, proposta d'aprovació del projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona any 2017, amb un pressupost d'execució de contracte de 1.000.000, gairebé 600.000 euros, estan especificades, entre altres, les obres a realitzar a la TV-2041, que és la nostra entrada a Roda Barà. Nosaltres aquí volíem fer la pregunta de... aquesta subvenció si ja està atorgada, si ja està licitada i sapiguer quan es començaran aquestes obres. Bé, una altra pregunta o queixa sobre la desinformació que reben alguns veïns aquí a Roda de Barà o alguns ciutadans quan venen a preguntar a l'Ajuntament. Més concretament em dirigiré i aquest, per la part que a mi em toca, sento ser una mica egoista, però al final del relat espero que ho entenguin tots. El dia 12 de maig, amb el concurs de les guinguetes n'hi ha gent que es va quedar fora de concurs, van donar uns avals per pla d'usos de platges, i no han rebut cap informació per poder recuperar aquests avals. El dia 12 de maig, a les 9:50 del matí, van trucar a l'Ajuntament, la van posar amb els serveis tècnics jurídics, amb la senyora o senyoreta Cristina Altés, per preguntar com estava el tema dels retorns dels avals. Bé, aquesta senyora va dir que no sabia res, que això era un tema de l'equip de govern, de la Junta de Govern, que quan ho aprovessin tenien que aprovar la tornada de subvencions, pues que ja ho dirien, que segurament seria la setmana següent, és a dir, la setmana passada. La setmana passada va tornar a trucar i res de res. No sabia absolutament res. Aquesta setmana ha entrat una instància per la devolució i va vindre amb Mugendra, és a dir-ho així de clar, jo parlo clar i català, i va entrar a la instància, va anar a parlar amb la Cristina Alter i va dir que feia falta el número de compte. Bé, en tot l'expedient que van presentar per concursar, en dos o tres llocs hi havia el número de compte i resulta que no el troben, s'han desfet dels papers o no saben on són. Bé, però això és no és el que més interessant, vull dir, treballar a distància, ja li tornaran quan li tinc que retornar. Em preocupa la desinformació que donem des dels treballadors o funcionaris d'aquest ajuntament. A vegades molt confusa o tirant pedres cap a un altre costat. I diré per què. Perquè aquest grup municipal té un defecte, tenim un defecte, ens agrada llegir els decrets d'alcaldia. Nosaltres en un plenari, si se'n recorden en un plenari, nosaltres no vam rebre els decrets i vam dir que no podíem donar compte dels decrets, perquè els llegim. Concretament aquest mes n'hi ha hagut 186. Bé, el trobo, n'hi ha dos decrets, del 3 de maig, on el senyor alcalde diu, vista la sol·licitud presentada pel senyor Pereira Grau, com a representant de la Societat Càmpings Mediterrània, el Registre General de l'Ajuntament, escrit del qual es posa tant un import X a l'Ajuntament a favor de la garantia del pla d'usos de temporada de platges, en data 3 de maig, a més, de part de tesoreria, informa favorable per efectuar aquesta devolució. La tècnica de platges, tal. Primer, autoritzo la devolució de la finança. Bé, vale. Pues aquest senyor té la sort que deu tindre informació privilegiada. Un altre decret. Vista la solicitud presentada del senyor Luis Marco Riera, com a representant de la societat Surfers SCP, fa un aval d'aquests diners, que no nomenaré perquè, són públics, però és igual, també per el mateix, garantia del plan d'usos de temporada de platges del 3 de maig.
Clar. Les de fa 4 anys.
Aquí només posa se li retorna els avals, no posa res més.
Els de fa 4 anys.
Sí, es retornen de l'anterior pla d'usos, que també eren 5 anys, la garantia definitiva que van depositar els adjudicataris, transcorregut ara el termini i procedint a una nova adjudicació, es retorna ja l'aval definitiu de la temporada anterior, diguéssim, o del termini anterior.
Vale, entesos. Un altre decret d'alcaldia. El 707. El Departament d'Intervenció ha presentat una relació de factures per aprovar per un import de 5.999,19 euros corresponent a les despeses realitzades per l'Ajuntament. Vista l'assistència de consignació pressupostària i la nota d'objecció formulada per la intervenció de data 19 d'abril del 2017, es procedeix, examina la documentació, etcètera, etcètera, diuen, és resolt aixecar l'objecció formulada per intervenció i continuar la tramitació de l'expedient. Volíem saber quina és aquesta objecció que va presentar intervenció i per què la va rebutjar l'equip. I ho van rebutjar amb un decret. Res més, senyor alcalde, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Com...
Ah, perdó.
Sí, perdó.
Si em disculpa,
sí.
M'he deixat una cosa molt important. També un agraïment. Vull agrair a aquest ajuntament que a la pàgina web, des del mes de març, ja podem veure tots a l'apartat de retribucions de càrrecs electes, el que cobra el senyor Manuel González mensualment, el que cobra el senyor alcalde i el càrrec de confiança. Els hi agraïm.
Molt bé, moltes gràcies. El senyor Carme Ramírez em demana si pot intervenir un moment.
Sí, és per al·lusió.
Perdó?
És per una al·lusió, perquè jo penso que esta última part és de preguntes i de propostes.
Sí, preguntes o preguntes.
Sí, però el senyor Vidal sempre tenia la costum de mentir con respecte a mi. Mentir i... no sé com dir-ho. No sé cómo decirlo, insultar, ¿vale? Sí, siempre, siempre, desde siempre. Pero es que además miente constantemente, miente y miente. Yo no he llamado a nadie que vengan a los plenos. La semana pasada, el mes pasado vinieron la gente, el tema de la moción de la vivienda, porque vieron el orden del día, igualmente que lo he puesto hoy y siempre. El orden del día lo ponemos siempre en nuestro Facebook, siempre. Si había un punto que hay gente que le interesaba, viene, pero yo no llamaba a nadie, ni en aquella ocasión, ni en esta. Yo. Personalmente, yo, ni nadie de mi organización, ¿vale? Y al favor de ser más respetuoso y decir las verdades, porque ya hace unos meses ya estaba mi hijo contratado en el ayuntamiento, porque yo voto a favor de algunas propuestas del equipo de gobierno, mi hijo, ¿en el ayuntamiento de qué? Y ahora que yo llamo a la gente para que venga a los plenos porque había una moción que no sé qué. Mire, usted hágase el favor de, ¿vale?, ser más respetuoso y más sincero.
Els demanaria
un
toc de pau, sisplau, i acabem el plenari.
Mire, a mi les fines d'educació poques. No, poques.
Jo
no l'he insultado, una. I dos, jo no les avisé al senyor Luna tampoco. I creo que los demás grupos con los que he hablado tampoco. Debe ser el Espíritu Santo que se lo avisó. Mire, oiga, jo hablé con dos senyors que estaven aquí i me confirmaron, no digo más.
Sisplau, sisplau, anem acabant, sisplau, donem per acabada la sessió. Gràcies a tots per la seva assistència i paciència.